Avui, la comunitat de la TDT, des de la casa SEAT.
A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
A mi també m'agradaria que juguessin com Busquets, Xavi i Iniesta.
Sònia Gelmà.
Quan no jugues bé, has de tenir aquest punt d'ànima, no? De creure-hi fins al final.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut 1-2 a casa contra el Madrid, un partit que ha començat dominant amb un gol de Gundogan al minut 6. El Barça ha tingut la pilota i ha arribat a la porteria de Kepa amb un pal de Fermín. A la segona part, l'empat ha arribat de les botes a Bellingham amb un xut des de fora de l'àrea al minut 68. Al minut 92, el mateix jugador ha fet el segon gol i ha donat la victòria als Ancelotti. Després d'aquesta derrota, el Barça queda tercer de la Lliga a 4 punts al Madrid i del Girona co-líders. Ricard, què t'ha agradat?
M'ha agradat molt la parella Gavi-Fermín, sobretot a la primera part, que és quan l'equip l'ha acompanyat, quan li ha generat el context per ser dominadors, però han demostrat que estan al màxim nivell, que tots dos, de Gavi potser ja ho sabíem, i de Fermín no ho teníem clar, que estan al màxim nivell per ser titulars al Barça. Gavi sortirà probablement del balanç general amb la idea que és que Bellingham ha canviat el partit i ha marcat les diferències, però... Gavi ha estat molt millor durant el partit per mi que Bellingham, en totes les assignatures. El que passa és que Bellingham té una cosa que Gavi no té, que és el gol, que canvia partits i canvia resultats i canvia classificacions, no? Gavi ha estat espectacular en tots els duels, defensius i ofensius. Ha pogut amb Bellingham, ha arribat a les emergències amb Vinícius. Quan ha tingut la pilota ha pres decisions amb tot el sentit del món, amb naturalitat, ha fet que el partit fluís. És el primer dia que veig Gavi ja de capità general. O sigui, avui he vist Gavi manant al terreny de joc. Al mig camp amb Gundogan i Fermín ha funcionat molt bé, sobretot a la primera part. A la segona, Fermín ha aparegut poquet, però és que l'equip ha fet aquest pas enrere que ha penalitzat perquè els jugadors ja no han tingut tant contacte amb la pilota, però la primera part ha omplert de bones decisions el partit, de quan pausar, quan accelerar, quan obrir, quan oferir-se per una combinació. Ha tingut una rematada al pal. És una parella de jugadors molt joves, estem parlant, si no m'equivoco, de 19 i 20 anys, que avui han demostrat que han estat dels millors futbolistes del Barça. Probablement el Barça està en una situació en què té molt més futur que present, però Gavi i Fermín avui han donat una exhibició que el resultat taca. Si el Barça guanya aquest partit, són portada de primera línia. Si empaten, els hauríem destacat. No podem permetre que el resultat tapi el que han fet aquests dos jugadors. Fermín ha desaparegut ràpid del partit, però era quan el Barça ja no tenia control, no es podia plantar cap rival i no tenia aquesta capacitat per encadenar passades.
Sobre què tens dubtes?
Si els joaus poden marcar diferències en partits grans. Són jugadors d'un talent excepcional, però sí, per una causa o per l'altra, avui m'ha quedat aquest interrogant per respondre. Eren jugadors que avui havien d'intentar trencar el guió, perquè la resta de futbolistes poden ser aplicats, permetre contextos. No hi era Lewandowski, però hauria d'haver algú que trenqués el guió, que el seu talent determinés les jugades. Hi ha hagut alguns minuts de Cancelo a la segona part, a l'esquena de Camavinga, que ha semblat que anaven per aquesta línia, quan ha marxat Mendy i ha entrat el francès per jugar a lateral esquerra, però no ha tingut èxit en el desenllaç. I en el cas de João Félix ha fet bones accions, però no les ha acabat. El túnel a Rüdiger, que ha resolt Carvajal, alguna intervenció en combinacions que han donat fluïdes a l'equip, però no ha acabat. Quan dic marcar diferències, vull dir fer el que ha fet Bellingham, ser determinants en el marcador. Són jugadors d'un talent excepcional, que han millorat i han enriquit l'equip, però que en l'equip actual han de tenir jerarquia per ser determinants, per ser decisius, perquè no en té gaires el Barça de jugadors per en un partit sostingut al màxim nivell ser capaços de condicionar el resultat. En té pocs. Lewandowski, que ha jugat mitjoreta i que estava lesionat, i els joaus, que són futbolistes d'un nivell altíssim, aquí els hi hem de demanar més. Ara queda veure si el primer dia no ho han pogut, però sí poden aparèixer en grans escenaris com jugadors determinants.
I què és el que no pots entendre?
El pas enrere a la segona part. No ho sé, necessito explicacions. El partit estava molt controlat, ho hem dit, a la primera part. S'estava jugant el que el Barça volia, atacs posicionals. I el Barça no sé si és que s'hi ha repenjat en que el Madrid no era perillós si no tenia espais, que la segona part el partit anava caient. El Barça no tenia pilota, el Madrid no generava oportunitats de gol perquè no és un equip ben dotat amb espais reduïts, però el Madrid t'enganya, perquè el Madrid et pot xutar des de fora, el 12 Kroos, el 22 Tchouaméni, el 22 un altre cop Bellingham amb el primer gol. Et pot fer centrades laterals, com la de Carvajal i la rematada de Bellingham, la pilota aturada. És a dir, no necessiten fluir ni trobar desequilibri treure el màxim rendiment. I jo crec que el Barça ha tingut certa confiança del punt aquest de no està passant res i no ens fan mal, però això és un engany i és un, contra el Madrid és una mala decisió perquè normalment acabes pagant-la. El Barça ha deixat de ser dominador, ha deixat de tenir la pilota i a la primera part havia aconseguit controlar el partit i havia desactivat el Madrid, que semblaven gatets en lloc de lleons. El Barça s'ha oblidat d'això, no sé si perquè les cames no han funcionat, sí, perquè han tingut aquest punt de convicció que el partit estava ben orientat, o pel que fos, però ha passat.
Gavi ha guiat a l'equip i ha fet de capità amb només 19 anys i queda clar que el Barça té molt més futur que present. El dubte de si els Joaos poden marcar la diferència en partits grans, en ser poc decisius, i no és comprensible el pas enrere de la segona part, s'ha perdut el control total de la pilota. Aquestes són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Barça 1-Madrid 2. I ara és que hem d'escoltar Xavi Hernández i també l'efecte Costa.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Ricard.
Que hem quedat planxats, eh? A diferència, sí, del dia del primer capítol de la comunitat, que vam guanyar un partit que no ens ho pensàvem, avui n'hem perdut un que tampoc estava tan dirigit a la derrota.
No, jo, per simplificar-ho, diria que hi ha clarament una part per cada equip i que vaja, tampoc el Madrid, tot i que és evident que és més contundent que el Barça, ha generat ocasions clares de gol més enllà de dels dos que ha fet. A mi em sembla que, bé, el partit era d'empat per com s'ha repartit la iniciativa de l'un i de l'altre, la primera i la segona part, i que després els detalls, com acostuma a passar o com passa molt sovint en partits així, doncs han fet que el Madrid guanyi. I quan dic detalls no vull dir sort, perquè és evident que el que fa Bellingham resolent partits ja no és una qüestió de casualitat o de bon estat de forma, sinó que té un do per això, perquè avui n'ha tocat dues i les ha fotut les dues a dins. La primera, a mi a l'estadi m'ha semblat un gran gol, escoltant el Xavi l'hauré de tornar a veure per la tele. La segona és una desatenció defensiva, per més que vingui d'un rebot, tan incomprensible com la que ha comès el Madrid en el gol de Gundogan. Però vaja, et quedes planxat per aquest desenllaç cruel, perquè a mi em passa com a tu, em costa entendre perquè el Barça ha regalat tants minuts de segona part.
Per què deu haver passat això? Si tu tens alguna explicació? Quan el partit estava tan a lloc, tan controlat, crec, tan a prop del que el Barça volia?
Jo crec que hi ha diversos factors, però no crec que siguin prou importants per portar-nos al resultat. Però per mi, evidentment, hi ha una reacció d'orgull del Madrid que no podia continuar com a la primera part. Hi ha, per mi, l'entrada de Modric com a peça clau perquè el Madrid tingui molta més pilota de la que ha tingut a la primera part, i crec
però
que el
Modric,
Barça...
Modric ja, quan el entrava, Modric entra... Ja,
sí, crec que és amb l'empat ja, però, sí, però a mi em sembla que acaba d'afiançar... És a dir, el canvi de la primera a la segona part no l'explica Modric, però per mi ajuda a afiançar el control del,
sí,
Madrid.
És veritat que... T'ho dic perquè fins al minut 25 o així, o 30, que no sé en quin minut entra exactament Modric, el Barça ja està comprant números, sí, per perdre el partit o per empatar-lo o per no guanyar-lo. I sí, Modric no era el camp.
No, això és veritat. Jo sempre tinc el dubte en aquestes situacions, si si hi ha més voluntat del Barça d'esperar o del Madrid de trepitjar camp contrari, igual que el Madrid, jo crec que és la segona, que el Madrid ha sortit més valent, més despert, i que igual que el Madrid no ha tingut respostes a la primera part, al Barça li han faltat solucions futbolístiques o fins i tot cames, que veient el que hem vist del Barça en els últims dies tampoc em sorprendria per respondre-hi.
Modric ha entrat al minut 62 de partit.
Doncs al quart d'hora. Sí, ja he dit que no hi havia cap explicació.
Ah, o sigui, abans de l'empat.
Sí,
primer entra Modric i després s'empata. Ah,
doncs mira, jo em pensava que havia entrat després de
l'empat. Jo també m'ho havia pensat. Sí,
però, bé, no és només Modric ni només que el Madrid faci el pas endavant. Em sembla que és un tot, però de la mateixa manera que a mi la primera part del Barça m'ha semblat gairebé perfecta, tenint les peces que tenia, la segona em deixa molts dubtes. I fins i tot així, entenent que a la segona part remates la d'Íñigo, però hi ha hagut una estona en què Cancelo estava superant sistemàticament Camavinga, que els detalls han volgut que no els resolguessis abans. Ja sé que no t'agraden ni els mèrits ni els i6s, però el gol de Bellingham també és un i6. En aquest cas ha estat un sí com un piano, i el Barça ha tingut uns i6 que no els ha sabut resoldre. Crec que ho ha dit Ter Stegen, dins de les poques coses que ha dit, ha parlat de la contundència, i vaja, això tampoc és nou en el relat històric dels Barça-Madrid.
Jo crec que hi ha dues coses. Una és que el partit ha estat igualat i, per tant, el podia haver guanyat algú. Madrid ha trobat en Bellingham el davanter i centre que no tenen, que els hi remata les oportunitats del no-res i els hi resol els resultats. Però això és el resultat. I l'altra situació és què ha fet el Barça a la segona part per espatllar tot el que havia fet bé a la primera part. I a mi això sí que em preocupa, perquè és, aquest equip ja li passen aquestes coses.
Perquè no és prou consistent. No? N'hem parlat moltes vegades de la capacitat per fer durant 90 minuts coses que sap fer bé.
Però per què tarda tant a reaccionar? És que són preguntes que ara em venen al cap. O sigui, perquè això s'estava veient. No? Sí. No és que de cop i volta el Barça desapareix. És que allò va fent baixada, i al final t'hi estavelles.
Jo crec que Xavi encerta en els canvis de Lamine i de Rafinha. Jo, francament, els hauria canviat de costat, però bé, això va a gustos. Ho dic bàsicament perquè Camavinga estava patint en un contra un, i Rafinha, si no, alguna cosa no té, és un contra un. Però bé, és evident que aquest canvi li ha fet bé al Barça i li ha fet mal al Madrid, i fent la travessa els dilluns dius, home, doncs Xavi, haver-lo fet abans i potser la història hauria anat diferent. Però, clar, és que a Xavi li pot haver passat com m'ha passat a mi, que és, bueno, la cosa anava més o menys bé, estem guanyant encara. Si ara faig un canvi, que és evidentment ofensiu, perquè són dos jugadors amb vocació molt més ofensiva que Cancelo per descomptat, i fins i tot que Joao Félix, potser encara perdo més el control. Un cop ha rebut l'empat, suposo que deu haver pensat, ara ja és moment de jugar-me-la. Ho dic per intentar buscar alguna explicació a canvis que han anat bé però que han entrat tard. El de Romeu ha anat d'hora i ha estat un desastre. Això, la vida és així.
Doncs sí, la veritat és que Oriol Romeu ara sí que em preocupa, perquè a més l'he vist molt capcot durant tot el partit.
Però perdem pilotes que jo crec que ell amb confiança no les perd.
No, per això és que és un problema d'ànim.
És a dir, Oriol Romeu és el que és. És a dir, no, ja sabem que no és Busquets i que no és Kimmich, però tampoc és això que estem veient ara, i jo crec que se l'està menjant
una
mica la pressió o la falta de confiança en ell mateix. O
no té un problema anímic, clar.
Però avui hi ha una pilota que li ha passat enrere, que ha estat a punt de caçar-la Vinícius, que és una pilota que és increïble que la passi un jugador d'aquest nivell.
Just després d'aquesta pilota s'ha aturat el joc perquè hi havia algú que tenia algun problema físic, i ha estat mirant la gespa, mirant cap avall durant una bona estona. O sigui, no ha amagat, diríem, la seva sensació de vençut, de derrotat, de com surto d'aquí. I aquest és un tema que el Barça haurà de cuidar per intentar resoldre. Doncs ens tornem a quedar a mig camí amb les sensacions de l'equip en un partit gran.
Sí, però jo aquí voldria anar més enllà del resultat, perquè efectivament el Barça segurament no ha fet prou per guanyar, però per mi aquesta derrota tampoc hauria de ser un drama. Primer, perquè l'altura de la temporada no ho mereix, i la distància que surts d'aquí del Madrid tampoc, i em sembla que potser no has fet prou per guanyar i és evident que tens coses a millorar i a créixer com a equip, però tampoc crec que hagis fet coses per perdre, ni m'ha semblat un Madrid prou... amb prou entitat com per dir, ui, aquest any la Lliga no hi tenim res a fer. Al contrari, jo continuo pensant que quan el Barça recuperi efectius i agafi una línia com la que va agafar l'any passat, que també li va costar guanyar la Lliga.
Marc, una pregunta. Com ha acabat la segona part? Em pots dir el parcial de possessió i localització?
De només la segona part?
Sí, parcial de la segona part.
Sí, 52 de possessió pel Barça i 59 a camp del Barça.
O sigui que al final el Barça ha recuperat la pilota, encara que l'hagi dividit molt. Hi ha hagut moltes estones de 57% del Madrid, sí, de possessió.
Sí, sí, sí.
I el global del partit?
El global del partit, 54% de possessió pel Barça, 56% jugant a camp propi.
És que l'últim quart d'hora de la segona part, tot i que la segona part per mi és clarament del Madrid, l'últim quart d'hora s'ha jugat molt a prop de l'àrea del Madrid. Mm. El que passa és que el minut 92 t'han caçat, però el tram final no era la nostra àrea, era la seva. Jo això crec que també és important dir-ho.
Jordi, el millor.
Gavi.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit
està que crema. El Barça ha perdut per 1-2 amb el Madrid, amb un gol de Bellingham amb el temps afegit, en un partit molt igualat que s'ha decidit per un detall que ha arribat en el pitjor moment i que posa a prova la comunitat de la TDT, perquè m'imagino que a la casa Seat Elisenda la gent deu estar tocada, o no?
Doncs mira, estan tocats. De fet, hi ha marxat moltíssima de la gent que s'ha plegat avui aquí aquesta tarda per veure el clàssic, però quedem els millors, sí o no, Pepe?
Sí.
Quants anys tens, Pepe?
13.
Mira, 13 anys. Estàs content al cap i a la fi, oi?
Sí, bueno.
Bueno, d'aquella manera.
Molt orgullós.
Estàs... És que aquest és el sentiment. Aplaudiu el Pepe, home! I el seu germà és el Mario. Hola, Mario.
Hola.
Tu com et sents?
Bé.
Sí, d'aquella manera, també.
Sí.
Escolta'm, avui superàs o no, Mario?
Sí, sí.
Això no ho perdonem, que no?
No.
Quants anys tens, Mario?
9.
9 anys, doncs mira, 9 i 13 i estan orgullosíssims, però és que me n'he d'anar a veure la Glòria i la Marina, que abans, quan hem connectat, la Glòria feia aquell crit que han vingut tots els cans de per aquí de la vora, i he de dir que durant la segona part has estat molt continguda, però sí, has deixat anar un xuteu algo.
Home, al final sí, sí, però bé, bé. Al final hem competit i mirat davant.
Estàs tocadet, Glòria.
Bueno, és que ja ho veia venir, que no anàvem bé.
Ja ho veies a venir, per això aquell crit. Per això aquell crit, ja ho veies. Marina, m'has promès que a la segona part aquí hi hauria crits i hi havia cosa grossa. No t'he sentit gaire, Marina.
Va, doncs he insultat bastant,
eh? Bueno, mira que bé, eh?
A qui ha insultat?
Marina, pregunta al Ricard que qui has insultat.
En general, no?
En general.
La situació. No, bueno, bé, però no es pot guanyar sempre. Anar treballant, millorant.
Ja està, i és el missatge que hem de donar, no?
Sí, no relaxar-nos, perquè ens relaxem, llavors ens marquen un altre gol i llavors ja està. Sempre passa igual, però bueno, no passa res.
A casa som molt culers o no, Glòria?
Som molt, molt culers.
Tots, eh?
Jo, sí, sí, tots, tots. Bueno, ma germana, de fet, volia venir, però al final no ha vingut, però ella és molt, molt culers, molt, molt, molt. Jo abans, quan era jove, si perdia el Barça no sopava.
I ara què?
Ara és...
Home, ara t'has fotut dos pots de crispetes, que ho he vist jo, Glòria. No serà perquè hagi perdut el Barça, és perquè vas plena.
Sí, sí, ara sí, ara sí. No, però quan era jove, sí, sí, tant. Molt culer, som molt culer, sí, sí.
La teva germana també crida amb aquests aguts?
No, la meva germana crida moltíssim. Ella... Aquí no, no, hem dit, aquí no pot venir, perquè...
Sí, està vetada, la teva germana, a la casa Seat.
No, pobreta, no, però vull dir, sí, sí, ens hem contingut, eh? Perquè estàvem aquí, tampoc no era plan de...
Molt bé.
A casa és més explosiu tot.
Clar, doncs com ha de ser, una miqueta més explosius, eh? I a mi se m'ha promès que el Marcel i l'Oriol potser no en dirien res. Bueno, no, potser no en diuen res, perquè estan una mica ensupits, sí o no?
No sé,
sí que està una mica ensupit. Sí. Oriol, estàs una miqueta ensupidot.
No sé què vol dir.
Ensupidot vol dir que està una mica trist.
Sí.
Que sí, això sí. Marcel, què? Tu com estàs?
No sé.
Tampoc no ho saps, eh? Bueno, escolteu una cosa. Què us espera per sopar avui? Aviam. Ah, mira com miren els pares, no ho saben encara, no ho sabeu? Nens, doncs gasteu-vos, jo que sé, uns frankfurts, unes pizzas, que és dissabte, una mica d'alegria, sí o no? Us agrada això o no?
Sí.
Doncs ja està, escolta'm, ja està la feina feta. Per allà, mira, tenim el Lewandowski de la casa Seat. Què, com has quedat, nen? Espera, que vinc. Vinc. Com ho has vist? Com estàs tu?
Bueno, jo ho veia malament.
Ja, no, sí, escolta'm. A la mitja part ja estàvem guanyant 1-0 i deia que això aniria pel pedregar, escolta'm.
Saps què passa? Que les segones parts del Barça últimament no...
Ah!
O una bé, l'altra malament. Aleshores, doncs, acostuma a passar això. Un partit sencer que juguin bé, no? Llavors he pensat, mira, serà igual que sempre i ja està.
Ja està, però has menjat crispetes, alguna cosa, o no?
Sí.
Quants pots?
No, un.
Sí, bueno, han deixat que els nens se'n fotin més, no?
Sí, hem de fer una mica de dieta també, o sigui...
Molt bé, perfecte, Albert, doncs escolteu. Mira, està una miqueta ensupida la cosa, però...
Bé, és normal, és normal.
És normalíssim.
Ja entenc que la gent hagi fugit, això, un partit contra el Madrid, perdut a l'últim minut, costa, però agrair a tothom que encara hi és i que parlarem de coses del partit, que ens intentarem buscar les causes de tot el que ha passat i enfocar-ho... en positiu, perquè això és un partit que només val 3 punts, el que passa és que aquell punt de passió te l'ha destrossat un senyor que es diu Bellingham. El dia dels Stones ha arribat el Jut, per clavar-nos el
hey
resultat.
Hey
Jut, exacte. Han arribat, Elisenda, la resta de la TET, aquí?
Jo diria que sí. Els tens per aquí, de fet queda només una butaca buida, que m'han dit que és el Bernat, que ja està fent trompos aquí els 5 d'oros.
Hola, estic aquí, no sé si em veieu, però estic aquí, mira, aquí amb
arribat?
El Ricard Luque. No, estem venint. Ens queden, 7 minutets, i serem aquí per analitzar què passa.
Per on aneu, a quina alçada? No,
és que ens ha fet anar el navegador per...
Això és la Via Augusta, no?
Plaça Molina, sí, correcte.
Augusta,
bona vista. Per posar-li una mica de, no diré humor, perquè ja sé que avui no és un dia per riure gaire, però jugant amb això dels Rolling Stones, avui la veritat és que el Madrid ho ha painted black, Ho ha pintat negre.
Jo el que he agraït és que els hi hagin posat una gorreta en els Stones, perquè no saps mai aquella solana que els hi queia al damunt, pobrets, ha sigut un moment que he patit, saps? Que aviam si tot el que han aguantat durant 80 anys ho perdem en una tarda, saps?
Per cert, hi havia una teoria que va explicar el Blai Mercè que deia que Mick Jagger és una mica mala estrogança, que cada cop que va a un camp de futbol l'equip local no guanya. I... vaja, potser jo m'ho prenia una mica conya.
Continua la llegenda,
Potser és veritat.
Si les dades van per aquí, sempre n'hi ha alguna que acompanya. Mira, el Bernat Coll també ha avisat que el Madrid feia gols no sé quan...
Sempre marcava.
La Mireia ha dit que el Barça era l'equip que marcava més gols a l'últim quart d'hora. Avui no. Vull dir que les dades sempre reforcen o debiliten alguna teoria prèvia, però que jo crec que viuen en paral·lel amb el terreny de joc i amb el que ha passat. Doncs si ja hi sou...
Tenim aquí convidats especials, Jo els estic veient des del cotxe.
Sí, quan dius convidats especials en plural...
Bé, veig un, de moment.
Un de molt gros, vols dir, un de molt gros.
Un de molt gros, sí.
Hola, Bernat, ja t'he vist.
Com estàs?
Hola, Ricard, hola, Bernat. Jo he estat a punt de fotre el camp, us aviso, Però he pensat, no, jo em quedo aquí amb aquesta gent a intentar aixecar-ho, això,
El Llucià Ferrer, que ens acompanya a la TET, oient, amic, i que li vaig dir, ostres... podries passar-te per la casa Seat, però vaja, al final està...
He fet un Mick Jagger, ho heu vist o no? Ha costat que vingués, però quan he vingut he portat mala estrogança també aquí,
I gorreta.
I gorreta, moment, però sóc més jove, collons.
Home, i tant. No, i a més aquí que estàs amb aire condicionat. Estàs com, bueno, com un ficus.
Fantàstic, estic
com un
ficus.
Escolta'm, i em pots explicar què sents ara mateix o no?
Doncs mira, sento... aquella historieta de el de sempre, és a dir, aquell conte de... Jo, mira, com aquest noi, seré molt tribunero amb això, però estàvem 1-0 i pensava, és que acabarem malament, i després aquest canvi a la segona part, evidentment, d'aquest Barça desconegut, que no som capaços de jugar 90 minuts amb una intensitat i amb una mateixa via, i és que jo, a la frase aquella tan tribunera de és que es veia venir, l'he dit dues vegades i ho he acabat damunt la mare que em va parir, perquè és que es veia venir, i és que sempre passa el mateix amb el Madrid.
Quan has començat a veure-ho venir?
Al principi de la segona part, quan he vist aquest Barça, dic, ui, ja està.
Sí, ja està,
és que pinten bastos. I el que no entenc és el que deies tu, que per què no hem reaccionat i fins i tot per què no ho hem rematat. Tenia un senyor aquí darrere, que era la reencarnació del Johan, que ho clavava tot. I, hòstia, havíem d'haver rematat el partit a la primera part. a la primera part, i avui no podem ni queixar-nos de l'àrbitre. No podem.
No, que dius, no, Filmanfà ha estat impecable.
Hi ha hagut una jugada...
La del penal, però del penal seva, no? Penal és més del VAR, això.
És més del VAR.
Aquella acció és molt estrany que el VAR no hi entri.
L'hem vist a càmera lenta, només, però...
Sí, sí, però la pilota anava a l'alçada d'Araujo, la podia rematar, tenia opció.
I
l'agafa, el fa caure... Vaja, és que hem recordat un clàssic de fa 3 anys, una estiradeta de samarreta de l'Englé a Ramos. Allò sí que van entrar i van xular el penal. I era una tonteria.
Una tonteria, sí. Doncs és el conte de sempre. I a veure, jo també superé, com aquelles noies d'allà. Escolta'm, a les penes punyalades, tu, i és dissabte.
Tu diràs.
Escolta'm, i que queda molta lliga, I just Bernat, és que el Bernat estava dient, jo crec que els jugadors en aquesta alçada...
Sí, signen l'empat.
Jo signen l'empat. Patapam! Ei, jut.
I l'altre Bernat diu, el Madrid sempre marca.
Per errar...
Les dades guarda-te-les.
Estaràs tu.
En dic moltes, em fallo més encara.
No, si aquesta t'ha encertat.
Aquesta sí m'agrada.
És la lucidesa que tenim els calbs, Bernat.
No sé per què ho dius.
Jo porto gorra avui.
Però bé, era una manera d'avançar-nos el que podia passar. Bé, el Llucià avui ens fa el favor de visitar-nos i d'animar-nos una mica a la tarda. Els refrescos habituals tinc la Ruth i la Sònia, com esteu?
Hola, bona tarda. Home, doncs amb gerra d'aigua freda, no?, com tothom.
Però esteu com desconcertats o...?
Jo t'haig de dir que m'ha sorprès més la primera part que la segona. És a dir, que jo ja m'imaginava que el Madrid seria un punt superior i m'ha sorprès gratament la primera part del Barça. I clar, quan ja estàs en el partit, estàs amb 1-0 i has sabut fer-ho en la primera part, t'esperes una mica més de continuïtat de la que després hi ha hagut. I que el Barça s'arrepengi una mica en el resultat, com que l'any passat va sortir dues vegades bé amb els clàssics, jo crec que no sé si ho tenien en ment o no els jugadors, però que recordo perfectament el clàssic del Bernabéu i crec que hi feia referència avui a la TDT, on el Barça encara no sap com va guanyar 0-1 i defensant molta gran part del partit, doncs avui hi ha hagut algun moment en què han pensat que això podia tornar a passar i finalment, doncs, jo crec que era partit d'empat igualment, però que el gol de Bellingham ens ha deixat a tots freds perquè crec que perd una mica més el Barça amb la derrota del que podia guanyar amb la victòria. És a dir, que en aquell moment potser no, ja no era moment d'arriscar.
Jo, Ricard, he fet una reflexió una mica boomer, així, no del resultat del Barça, sinó del partit en general. En aquella jugada de José Luis, després un mal control de Lewandowski, he pensat, ostres, que malament que està el futbol, quin nivell hem arribat a veure nosaltres de partits com aquests i quin nivell veiem ara d'un clàssic o de molts partits de futbol a la Lliga, i he pensat que realment ho sento a diversos llocs aquests dies, de que el futbol de la Lliga ha fet un pas enrere pel que fa a qualitat, i aquest clàssic m'ho ha acabat de confirmar.
Sí, sí. Ves que això ja saps que va per anys, perquè...
Sí, sí.
Clar, abans...
No, també havia vist algunes...
Ah, sí, sí, clar, dolent.
Però és veritat que...
Tu vas viure uns anys també macos, del gaspartisme.
Sí. Exacte, sí.
Home, si tirem enrere, no. Però sí, és veritat que els clàssics aquells de Cristiano Ronaldo Messi, clar, quan un dels dos agafava la pilota, l'altre, l'afició patia, i avui...
Clar, però esteu parlant de dos jugadors més importants de l'història del futbol.
Però hi havia un altre nivell. Al mig camps del Barça, clar, avui veus Fermín i Gavi i Gundogan a la primera part i veus que es foten un fart de treballar i que el més normal, després de la feina que han fet, és que s'esfondrin a la segona part, perquè són jugadors que treballen molt, que sí que tenen molta qualitat, però que no estan al nivell de qualitat de migcampistes, com Xavi o Iniesta.
Han fet una gran primera part.
Però clar, han hagut de treballar moltíssim a la primera part, i jo trobo normal que s'esfondrin a la segona, i fins i tot al migcamp del Madrid, no?
A mi em fa l'efecte que el Barça ha tingut més un problema de no reacció des de la banqueta que no pas de falta de cames o d'esgotament, perquè a la segona part el Madrid surt amb més ambició a pressionar-te, van perdent, i
Xavi, ja no comentem, més... moment, que arriba Xavi.
Molt bé.
Bona tarda a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona. Bona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio. Ricard, sisplau.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Després de la primera part que havia fet l'equip, com es pot explicar el que ha passat a la segona? La sensació que l'equip s'ha enfonsat, el Madrid ha tingut molta pilota. Què ha canviat perquè canviés l'escenari tant del que havíem vist?
Jo diria que sí, estic d'acord amb tu, però des dels 60. Jo crec que hem sortit bé. Segona part hem sortit bé. Hem estat bé un quart d'hora...
I després crec que sí, jo crec que pot ser la fatiga també, ja no m'ha anat més o no tant a la pressió alta, ens ha costat i també tenim davant un molt bon equip, està clar, no? I també té les seves fortaleses. És una pena perquè el que havíem plantejat ha sortit molt bé. Molt bé, hem dominat el partit, hem tingut ocasions, i bé, jo crec que la clau del partit és l'efectivitat. Si fas el 2-0, crec que hagués canviat tot el partit. Una pena, crec que és un partit desgraciat per part nostra, no? Perquè crec que hem merescut molt més. Sincerament, des de la meva posició, crec que és injust la victòria del Madrid avui. Crec que quan tot ja sembla un empat, perquè ells també mereixen els últims 20-25 minuts i són molt més efectius que nosaltres, crec que és la gran diferència. És una pena, perquè crec que l'equip en el joc hem fet un pas endavant, hem tingut personalitat, hem generat, hem sabut a trobar Fermín moltes vegades. Hem estat bé. Una pena, perquè crec que hem fet molt més per, fins i tot per guanyar el partit.
Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça. Hola. Juga a RAC1. Frustra o emprenya molt més acabar perdent el Clàssic, tenint en compte aquesta sensació de superioritat que heu tingut durant tanta estona? I en aquest sentit, quin missatge creus que dona això en clau classificació, tenint en compte que encara estem molt al començament de la temporada?
Sí, doncs sent positius, està clar, no? Que hem fet un pas endavant en el joc, que hem estat bé, que hem jugat bé, crec que hem merescut molt més, però bé, així és el futbol, quan no ets efectiu i perdones, i sobretot davant del Madrid, doncs passen aquestes coses, no? Crec que l'efectivitat és la que ha marcat la diferència en el joc. Sí que és veritat que ens ha faltat aquesta continuïtat a l'última mitja hora, 25 minuts, al final. I bé, la jugada desgraciada al final, no? És un rebot que no controla Modric i li cau a Bellingham, no? Bé, doncs, futbol també, detalls que hem de controlar, que hem de millorar, però crec que, bé, en el tema del joc... Hem fet un gran pas endavant, diria jo, la pena, doncs, el resultat, que és molt dolent.
Xavi, aquí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Adrià Alves, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Gavi ha hecho un partido enorme hoy. En la primera parte prácticamente ha secado a Bellingham, pero en la segunda Bellingham ha marcado los dos goles del Madrid, le ha dado la victoria al equipo de Ancelotti. No sé cómo se puede anular a este futbolista y qué te parece Bellingham a día de hoy.
Bueno, pues un gran futbolista, creo que ha marcado la diferencia hoy en un centro lateral, que él entra muy bien de segunda línea, lo habíamos hablado, en eso creo que es un error nuestro, y luego es un tiro de fuera del área, ¿no? Un zapatazo muy fuerte. Al final el Madrid tiene sus futbolistas, sus cualidades, y bueno, hoy marca la diferencia la efectividad, diría yo, ¿no? Porque creo que en el juego hemos merecido mucho más.
Buenas tardes, Mister Alfredo.
Buenas tardes.
Martínez, para Radio Estadio de Onda Cero. La primera parte es el camino a seguir, porque ¿cuál es el panorama que queda ahora? ¿Vas a recuperar efectivos? Estáis a 4 puntos, pero evidentemente queda mucho por competir, ¿verdad?
Sí, ese es el mensaje, es este, para todos, ¿no? Y para los jugadores también, que esto es largo, jornada 11, evidentemente, pues perder en casa con el Real Madrid, pues no es una satisfacción, evidentemente, ¿no? Pero estamos frustrados, estamos enfadados, contrariados, pero hay que seguir, creo que hemos dado un paso adelante en el juego y este es el camino.
Hola Xavi, buenas noches. Buenas tardes. Yo soy Capel de Radio Nacional. ¿Cuál es la razón del cambio a partir del minuto 60, aparte del gol, que seguramente afecta un poco mentalmente, pero el hecho de que el equipo ya seguramente no presionaba de la misma manera, le ha costado llegar mucho más a la portería del Madrid? ¿Por qué ese cambio a partir del minuto 60 del equipo? Gracias.
Bueno, yo creo que ellos apretan alto, ya no se hacen más mano a mano, ganan segundos balones, ya nos vamos más para atrás, y que es verdad que ya no hemos tirado también la línea defensiva, nos ha costado por el tema de cansancio también, muchas cosas, es donde hay que tener más el balón, tener más calma, más paciencia, que la hemos tenido durante 60 minutos, y la pena, y el Madrid ha dominado esos 20-25 minutos y ha hecho dos goles, y nosotros solo hemos podido hacer uno en 60 que hemos tenido el control del partido.
Hola Xavi, buena tarde. Elena Condis de la cadena COPE. Hemos visto que estabais ahí en la banda con Vinicius hablando de varias cosas, les ha tocado también la cara. Ancelotti en algún momento le ha pedido calma a su propio jugador. No sé si nos puedes contar un poco la secuencia, y tú como entrenador, ¿qué consejo le darías a Vinicius?
No, yo ninguno, no soy su entrenador. Además, no, con Vinicius sí le tengo mucho respeto, mucho respeto. O sea, al final le he dicho que no era falta y le he tocado así de cariño, para nada. No. Ya dije que no, no soy yo el que va a generar tensión y malos rollos de ninguna manera.
Raúl. Hola, Xavi, ¿qué tal? Raúl Fuentes, Radio Marca, buena tarde.
Buena tarde.
Un gol, la gran mayoría de veces, te cambia el estado de ánimo, ya sea a favor y en contra. ¿Crees que cuando se ha empatado el Real Madrid, esos 10-15 minutos que habéis tenido posterior han sido un poco la clave, que mentalmente parece que el equipo como que se ha quedado como bloqueado?
Sí, no diría bloqueado. Creo que ha seguido dominando el Real Madrid. Creo que el resumen es... es sencillo, 60 minutos muy buenos, donde nosotros hacemos un gol, 20 minutos para el Madrid o 25, y te hacen dos. Creo que este es el resumen del partido. Hemos estado bien en el juego, bien posicionados, lo planteado ha salido muy bien, hemos estado muy bien en la línea de tres, la superioridad dentro, hemos encontrado a Fermín muchas veces a banda. Creo que hemos estado bien en el juego, nos ha faltado esa efectividad para hacer el 2-0.
Hola, Xavi. Aquí Laia Cervelló de The Athletic. Jo volia tornar-te a preguntar per Gavi. Com has vist el seu partit? Com el valores? I també com valores la dada de que hagi jugat ja 9 clàssics amb només 19 anys? Gràcies.
Bé, Gavi ha estat sensacional, no? Jo crec que hem fet un bon treball tot l'equip, no? Sense personalitzar amb ningú, crec que Gavi és l'ànima de l'equip, això està clar. Ja ho he dit moltes vegades, no? Molt content, perquè avui ha jugat més de pivot a la base i ho ha fet molt bé. No ha perdut pilotes, ha guanyat duels, ha estat molt bé en el joc aeri fins i tot, ens dona una intensitat que és fonamental per l'equip.
Hola, Xavi, bona tarda, al Bernal pel diari Ara. Tu que has estat jugador, has jugat molts clàssics, com es paeix, quin missatge es transmet als jugadors una derrota quan un partit que podíeu haver guanyat perfectament, que fins i tot havíeu pogut empatar i el resultat finalment no acompanya? Quin és el missatge ara?
Doncs que hem de pensar en la Real Societat, recuperar bé, descansar, oblidar ja el del passat, no viurem ja del passat, millorar tot el que no hem fet bé, aquesta falta de domini, aquests 20-25 minuts, el que hem d'ajustar per dominar tot el partit, això és el que volem, no? Avui ens ha costat els últims minuts, ens ha fet mal al Madrid en aquells minuts, no? I això és el que no podem permetre. Hem de ser més constants per aconseguir títols aquesta temporada.
Hola, Xavi. Albert Hernández de Televisión Española. Te quería preguntar por Bellingham. Ancelotti en la rueda de prensa anterior ha dicho que están sorprendidos por los registros goleadores teniendo en cuenta que no es un delantero. Tú que seguramente le habías visto, ¿a ti te está sorprendiendo este inicio de temporada del inglés?
Hombre, a mí me parece un grandísimo jugador, pero sí que es verdad que está en estado de gracia porque le cae el balón, el rebote. Bueno, él también está con fe, está con confianza y hoy marca la diferencia.
Hola, Xavi, buena nit. Jordi Blanco de ESPN. Al acabar el partido contra el Shakhtar, usted reconoció de que hay momentos que las desconexiones del equipo y los errores individuales le pueden pasar factura al equipo, que no ocurrió en el partido de Champions, pero ya dijo que podía pasar en un partido como este. Al final se ha demostrado que ocurre. ¿Qué es lo que pasa para que los jugadores no lleguen a entender lo que usted les explica en este sentido? Porque es algo que se repite.
No, sí, se ha entendido perfecto todo y yo creo que hemos estado bien en el juego. Yo ha faltado el dominio en estos 20-25 minutos, donde la línea defensiva ha estado más baja, nos hemos ido para atrás, ya no presionábamos con la misma intensidad y creo que esto ha marcado la diferencia hoy, ¿no? Y más allá de la efectividad también, ¿no? Creo que es la efectividad ha marcado la diferencia, ¿no? Hemos tenido el 2-0 en muchísimas ocasiones en esos 60 minutos que para mí ha salido a la perfección, lo planteado y cómo hemos dominado el partido, hemos estado muy a gusto en el campo. Creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Que hemos estado dominadores del partido durante 60 minutos. Y ahí es cuando hay que sentenciar el partido.
Hola, Xavi. Aquí Torres Martí del Diari Esport. Tot i el resultat i tot i que ja has dit que no vols personalitzar, el gran partit que ha fet Fermín pot servir per una vegada, ja sé que de portes endins sí, però que de portes enfora la gent se l'acabi de creure com una corrupció ben real?
Sí, ja ho he dit moltes vegades, que Fermín és jugador del primer equip i ho pot ser durant anys. Crec que té les condicions perfectes per ser migcampista del Barça i avui en un gran escenari ho demostra. Avui és una pena perquè molts han fet gran partit i ens emportem una derrota que crec que és totalment injusta veient el partit que ha fet individualment i com a grup. Crec que el Barça no ha merescut perdre, fins i tot ha merescut, si ha merescut algú guanyar era aquests érem nosaltres.
Hola, buenas tardes. Mari Carmen Torres, del diario Marca. Es una plantilla muy joven. ¿Cómo crees tú que le puede afectar haber perdido, muchos de ellos juegan su primer clásico, les puede afectar perder contra el Real Madrid en casa? ¿Necesitarán un trabajo especial o...?
No, esperamos que no. El año pasado también perdimos en el Bernabéu y creo que nos quedamos a 3 puntos, si no recuerdo mal, esta vez a 4. Bueno, esto queda una eternidad. Estamos en la jornada 11 y hay que seguir. Yo creo que hoy hacemos un paso adelante en el juego, en lo que realmente queremos. Nacho.
Hola Xavi, buena tarde. Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Te quería preguntar por el rol de Cancelo, que hoy lo hemos visto más suelto en ataque. Comentabas en la previa del encuentro que podía jugar en diversas posiciones. No sé cómo lo has visto en el día de hoy y si este sistema donde jugaba más avanzado podemos verlo con más continuidad. Gracias.
Sí, ya he dicho muchas veces. Él tiene una versatilidad muy buena. Creo que, insisto, lo planteado hoy ha salido muy bien, muy bien. Y creo que Cancelo ha tenido 2 ocasiones, ha ido al espacio cuando Fermín venía y saltaba Álava, que era lo que buscábamos. Si hemos tenido el partido, creo que hemos tenido el partido en nuestra mano con lo planteado. Creo que el equipo ha estado bien en el juego y lo único en la efectividad y en esos 20 minutos que no hemos podido tener el control. Es una pena porque lo planteado ha salido realmente, realmente muy bien.
Hola Xavi, buena tarde.
Buenas tardes.
Guillem Borras para Iniestazo. Siempre te has definido, y bueno, lo sabemos todos, que eres culé y que este partido para ti, más allá de tu puesto como entrenador, pues también hay ese factor sentimental. ¿Cuál es tu mensaje en un día como hoy para la afición? Hoy primer clásico en Montjuic, se ha llenado, la gente ha animado, pero se va a casa sin el resultado deseado.
Bueno, pues como un culé más. Hoy estoy frustrado, estoy enfadado, cabreado, porque además creo que es injusto lo visto en el resultado y lo visto en el campo. Creo que hemos estado muy bien, pero seguiremos trabajando. Al culé, darle las gracias porque ha estado de 10 otra vez, campo lleno, espectacular. Una pena y seguiremos trabajando para hacerles felices.
Gracias, buena tarde.
Doncs, Xavi, amb unes idees bastant marcades. Ara tindrem temps per parlar-ne, perquè jo crec que ha donat uns quants titulars que hauríem de revisar. Per començar, Bernat, ja hi has arribat?
Aquí estem. Avui l'ambient és diferent, evidentment, del dia del Celta. Algú repetia, em sembla. Evidentment, quina obvietat acabo de dir. Però jo vinc tranquil, la veritat. És a dir, vinc tranquil. Jo crec que hi ha una qüestió competitiva de números de Lliga que fa que el partit d'avui no tingui, per mi, una transcendència més gran de la decepció. Però això ara ho ha dit Xavi, no? Que l'any passat van perdre i es van quedar a 3 punts i al final el Barça va guanyar la Lliga bastant, bastant sobrat. Jo això ho he tingut clar des del principi. El partit d'avui no tenia cap transcendència important a nivell de la Lliga i de la competició. Després em quedo també amb coses bones, com que cada cop veig créixer més els joves. A mi m'il·lusiona molt veure el partit que ha fet avui Gavi i el partit que ha fet Fermín. M'hagués agradat veure un partit millor de Lamine Yamal. Crec que l'ha perjudicat jugar a la banda esquerra. Aquest Barça dels sense por, que amb el Bernat Coll això és una qüestió interna, estem intentant batejar. I més enllà d'això, l'evidència que encara queda molta feina a fer i que el Barça està, per mi, en un esglaó inferior al de grans equips europeus, entre els quals, tot i que també per mi no ha fet un superpartit, i s'hi troba el Madrid. Per tant, amb Xavi estic d'acord amb algunes coses i amb d'altres potser no tant.
Potser ha fet un balanç, o sigui, està enfadat, emprenyat, dolgut, decebut, i sent que la derrota ha estat injusta. Que amb això segurament tots estaríem d'acord.
Sí. Jo estic
d'acord. Que el Barça no mereixia perdre el partit, no. I menys d'aquesta manera cruel a l'última jugada.
No, perquè és que, a més a més, a mi el que em sap molt greu és que aquest Madrid, jo l'he vist un Madrid molt normal, és a dir, no és un Madrid que m'hagi fet molta por, però és aquell Madrid que tu saps perfectament que de rebot i amb el cul et pot acabar fotent un gol com ha passat avui a la segona part i fer-te perdre aquest partit. Injust. Doncs sí, perquè et queda cara de tonto, però ja sabem a què juguem. És a dir, el que he dit jo, el conte d'aquell Madrid no te'n pots enfiar mai, perquè passa el que passa, en dues jugades aïllades, Bellingham, abans ho parlàvem amb el Bernat, Gavi ha estat impecable amb Bellingham.
Sí, se'l menjava.
Se l'ha menjat.
Ho hem dit i el Ricard ha dit, tant de bo no ens mengem nosaltres les nostres paraules, doncs, però vaja, doncs, ha decidit el partit, el nano.
Gavi s'ha menjat Bellingham i Bellingham en dues ocasions ha decidit el partit. Doncs ja està, és que és el de sempre.
Sí. Jo crec que és el Madrid, abans comentava allò que dèiem, que firmaven l'empat, sí. És que jo hi ha hagut una jugada, la prèvia al gol del Madrid, anaven a fer la centrada i s'ho han repensat i han tornat a fer circular la pilota, que s'ha trobat Carvajal amb l'opció de fer la centrada,
sense marca, i jo és que
crec que és que el Madrid ha marcat gairebé sense voler. És que si li dius que s'acaba el partit en aquell moment,
potser aquesta és una de les virtuts del Madrid.
Marquen sempre.
Això, de la mateixa manera que el Barça té com les seves virtuts històriques, és una de les virtuts.
Doncs Sònia, amb més motiu, rematar-ho un dia com avui.
Clar, per això amb el Madrid no pots firmar mai l'empat, perquè ells no te'l firmen i te la fotran.
Te la fotran, i per això un Madrid molt més fluix que altres Madrids que hem vist. Amb un, a més, és que clar, amb l'escenari que teníem, que avui anava tot, no?, amb la satisfaction global.
Sí.
Tot, que era tot molt bonic i patapam, i ha passat el de sempre.
I jo entenc que Xavi ha de fer, d'alguna manera, balança respecte a l'estat d'ànim general, i per tant ell ha de veure molt més les coses positives que tota la resta, però ell ha reduït la clau com a l'efectivitat, i és cert que el Madrid n'ha tingut prou amb el que ha fet, però jo, per exemple, en aquella primera part on el Barça ha dominat molt, més enllà d'aquell xut de Fermín al pal, no sé si en recordeu alguna altra de clara.
Hi ha l'acció de Joao Félix, sí, que Carvajal la salva per darrere després d'un túnel, però la sensació era que el Barça podia fer mal al Madrid.
Sí, no, si el Barça estava dominant, però el que vull dir, no em sembla que quan tu parles d'efectivitat és que has tingut 6 davant porta i has tingut un dia negre que ara portaria. No,
segurament efectivitat en positiu del Madrid. A mi, el judici de Xavi sobre aquest clàssic m'ha semblat tan comprensiu i poc exigent com el que va fer el dimecres després de jugar contra el Shakhtar. Segurament però a mi m'ha semblat que feia un judici un punt massa positiu.
Perquè ho sent o perquè creu que és el que ha de fer per l'equip, no? Perquè jo no crec que estigui satisfet, com ha explicat, de moltes coses que han passat. Parla dels últims minuts, de 60 bons, sí. Però l'inici de la segona part del Barça ja no és bo. És veritat que hi ha aquelles intervencions de Cancelo que han dit, mira, ara aquí a la segona part sí que l'estem veient, està en Camavinga, però igualment el Barça ha perdut el poder del mig del camp que havia tingut a la primera part, i jo crec que tota la segona part el Madrid fa un pas endavant i el Barça fa un pas enrere. Parla de la pressió. A la primera part comentàvem que el Barça tampoc està fent una pressió molt alta.
Ha parlat de la fatiga, que tu també apuntaves abans de la roda de premsa. Jo puc estar d'acord amb el tema de la fatiga, però si notes que el teu equip està cansat, ha fet un pas endarrere, no és una acció o dues accions consecutives, era una estoneta, eren 10 minuts abans de la onda bèl·lica. Has de fer alguna cosa des de la banqueta per canviar-ho.
Aquí jo també excuso Xavi perquè realment mirava la banqueta, clar, tenia Oriol Romeu, migcampistes, que és
no
normalment on dius ara és el moment
de refrescar
una mica l'equip.
Alguna cosa, és que el Barça estava com estancat i cada cop més enrere.
Tu has trobat a faltar la mina abans, sí. El demanaves sempre.
Sí. La veritat és que sí. I quan han sortit Rafinha i Lamine, ja amb l'1-1 ha canviat una miqueta i el Barça ha fet un petit pas endavant, no definitiu, però...
Una cosa sobre la roda de premsa. Parlava ara del tema de l'efectivitat, deia la Sònia. Jo crec que quan es referia a l'efectivitat, es referia a l'efectivitat per no perdre el partit, no? Que és la diferència. Jo crec que...
Les àrees que tu sempre dius, no?
No, sí, però que em refereixo quan dius, no, és que el Barça no n'ha tingut gaire, no, el Madrid tampoc, no? Vull dir que probablement des del joc, el joc ha estat tan igualat que semblava més un partit d'un empat, i l'efectivitat és el que marca la diferència perquè el Madrid el guanyi, perquè el Madrid, a banda de xuts exteriors, de Kroos, de Tchouaméni, el de Bellingham, tampoc no ha generat gaire, no? O sigui, jo sí que crec que el Barça perd el partit per una qüestió d'efectivitat avui. Però, vaja, una altra cosa és que el Barça hagi estat millor que el Madrid. A mi em sembla que, com hem repetit molt, una part per cada equip. El tema de la fatiga apareix com una... com un motiu que... Home, la sensació és que si tu veus el partit, dius... semblen cansats, no? O sigui, aquesta sensació l'hem tinguda. Però vaja...
Bé, jo crec que Ter Stegen ho deia al final del partit també, que arribaven justets, perquè els migcampistes que estan jugant han hagut de jugar molt més del que haurien jugat per les lesions i perquè no ha recuperat al final, ha recuperat un Lewandowski que ja hem vist que estava reduït.
Falta molt, li falta molt.
Estem valorant aquest partit del Barça al moment dels últims partits i hem de tenir en compte totes les baixes que hi ha, que és que són moltes, que havien jugat Lewandowski enmig de miracle, Koundé era a la banqueta, Rafinha reaparegut i encara te'n faltaven tres més.
És que Gavi és incansable, però és molt jove, i Fermín és molt jove. Jo entenc que Fermín, a vegades que diem, no, per com els han de protegir, quina diferència hi ha, si són bons que els posin... Jugadors com Fermín o com Gavi físicament estan jugant amb gent molt superior amb ells i necessiten anar-se adaptant i anar creixent. I jo entenc que Fermín, a la segona part, no el veiem tant com l'hem vist a la primera. Perquè el tio està fos, perquè és molt jove.
És una qüestió col·lectiva, Ruta. El Barça, la primera part sortia jugant, el Madrid no et pressiona tant. El Madrid, a la segona, surt. Sí, tots, perquè és que el Barça no tenia la pilota. I desplaçaven llarg, perquè el Madrid et pressionava, les segones jugades normalment les guanyava el Madrid i a defensar.
A córrer, sí, sí, a córrer. Ja deia el Ricard que la manera que havíem de defensar la segona part era tenint la pilota i no
jugar allà a Madrid.
El Barça ha jugat 3 partits en molt poc temps, eh? Contra l'Atlètic de Bilbao va ser diumenge.
Hi ha molts jugadors.
Un partit que Xavi va qualificar com el
més físic.
Des que és entrenador del Barça, el més físic, el més exigent a nivell físic és entrenador, que jo no sé exactament què vol dir, però ell ho va argumentar amb una sèrie de paràmetres que amb aquests pulsòmetres i tots aquests aparells que porten els jugadors del Barça...
Jo crec que referia a nivell de desplegament i a nivell
van haver de córrer més quilòmetres...
física a alta intensitat.
Després et trobes un partit de Champions, que recordem, l'acabes guanyant, però has de treballar fins al final, perquè només guanyes 2-1, i avui et ve el Madrid, que és un equip poderosíssim a nivell físic. I...
Bé, per tant, el tema de la fatiga, m'heu convençut, hi ha alguns matisos, no? Primer, les baixes, que han condicionat no només aquest partit, sinó d'on venim, és a dir, aquesta sèrie de partits. I és veritat que amb una mirada àmplia no ho tenim prou contemplat, perquè estem mirant avui i estem mirant el que ha passat i tenim tot molt calent, però és evident que el Barça no ha anat amb la plantilla completa i ja és una plantilla curta, i potser també aquesta sèrie de partits. Tot i això, cada cop que sento la fatiga com un element capital... penso que hem de saber dissimular els moments de fatiga. O sigui, hem de tenir recursos, perquè si no, clar, amb una plantilla curta podem estar moltes etapes de l'any, diríem que castigats físicament. I on vaig, i m'agradaria que fos el primer element de debat, és el que ha repetit molt sovint: hem fet un gran pas endavant en el joc avui. Ho penseu?
No.
Jo no.
Segurament has jugat millor que el dia del Shakhtar, però perquè el rival era molt més exigent.
La primera part és bona.
El partit
és...
El que passa que passa endavant en el joc...
Gran.
Em sembla que aquí és el que jo deia, que ens hem passat una mica, no?, per fer una mica balança respecte a l'estat d'ànim. Ha estat molt generós, jo crec, amb el joc de l'equip.
Ho diu sovint, oi?, que les roles de premsa, que l'equip ha avançat...
Quan perd, Xavi, acostumes a ser...
Una mica de contrapès.
Hi ha hagut algun dia, com aquell dia del Bayern de Múnich, que va ser molt crític, però sí que fa contrapès. Amb aquest tipus de derrotes que tenen un punt cruel pel vestidor i pel grup, arribant en el moment que han arribat...
Jo crec que avui el que li ha passat a Xavi és que s'ha trobat que havia fet un estudi molt exhaustiu del partit, que ha pres unes decisions que afectaven a l'alineació, que eren novetat, que eren fins i tot invents, entre cometes, tot i que al final hem vist que no tant, perquè això d'Araujo de lateral ja ho havia fet moltes vegades contra el Madrid, però ha avançat a Cancelo, no ha posat a Oriol Romeu, i jo crec que en general l'invent li ha sortit bé, i ell com a entrenador, per tant, fa una valoració positiva. Escolta, jo he estudiat el partit, estava veient com era el Madrid, l'he intentat contrarrestar i me n'he sortit, perquè la primera meitat el Madrid realment no ha fet res de l'altre món.
És que no sé ni quants cops ha xutat el Madrid a la primera part.
Hi ha aquest xut de Rüdiger, que és de molt lluny.
Fora.
I el de Carvajal.
Sí. Jo veig aquí una lectura de la seva pròpia feina, de dir...
Yeah. De fet, crec que ho ha arribat a dir. Mentre hem fet el que hem plantejat, ha sortit bé.
Però segurament no has pogut continuar amb el pla de la primera meitat perquè el Madrid ha canviat alguna cosa, i aquí és on potser ha faltat la seva intervenció. No sé,
i perquè aquí la seva explicació és, i quan ja físicament no hem pogut treballar el que tocava, i ha arribat un moment que ens han superat.
Perquè, perdoneu, abans ho estava comentant...
Xavi ho reduïa 20 minuts, clar.
No ho he escoltat bé. Quan marxa Fermín i entra Oriol Romeu, el Barça guanyava encara o no, no està empatant?
Diria que és que està empatant.
Estava bastant empatant.
Empatant. Sí, perquè ha sigut un canvi una mica sorprenent, que amb l'empat introduís un migcampista...
Possiblement tenia a veure amb la fatiga.
És que introduïa l'únic migcampista.
Fermín feia molta estona que s'estava arrossegant, Fermín.
Fermín, sí.
És que són un tipus de migcampista, Gavi Fermín, de molta feina.
Molta intensitat.
Hem tingut migcampistes de molt de tocar, de llegir el partit, i en canvi aquests dos són de currar-s'ho molt, de moure's molt per dintre, d'intentar sorprendre la defensa rival amb aquests moviments per dintre, i llavors acaben treballant moltíssim.
I si no tenen la pilota encara treballen.
Clar, sí, perseguint, sí.
I a més, tant Fermín com Oriol són perfils absolutament oposats, és a dir, que entra algú que dona altres coses.
Però, Ricard, jo crec que hi ha més problema de joc que de físic, i evidentment les lesions són molt importants perquè fan que puguin jugar només els que poden jugar. Però noi...
També és veritat que avui no era el dia que esperéssim que l'equip fes un gran pas endavant en el joc, perquè hem arribat amb pinces i una
mica...
Ens
ha animat la primera part, Ricard. Jo crec que la primera part...
Era una primera part trampa.
Hem pensat, mira, tu no ens ho esperàvem.
És una primera part totalment inesperada, exacte. Sí.
No és la primera part d'Aràbia, la Supercopa de...
No, però venint d'on veníem, sí. Venint d'on veníem, dius, home, veus un Madrid que l'estàs controlant de pie a pie.
O que es mengen al mig del camp del Madrid. Dius,
totalment. Sí, sí. Al mig del camp del Barça.
No? El Madrid en això és sempre molt mentider. Tu et penses que l'estàs dominant, tu creus que ets molt superior, que no apareixerà, i... Però sap molt aguantar-se en els partits.
Gestionar-los.
Però és veritat que nosaltres, aquest escenari de la primera part, l'hem viscut a les últimes temporades i hem guanyat els partits bé.
Sí, el remates, no?, quan pots.
Clar,
és a dir, que és però, el que deia el Xavi. Si tu vas al segon, pot ser.
El Madrid és mentida amb altres equips. Amb nosaltres no. Estàvem al descans i sabíem que apareixerien. Vull dir, no ens estaven enganyant.
No, exacte.
No ens enganyaven gens. El primera part és l'escenari aquest que... hem trepitjat tantes vegades contra el Madrid que dius, és que juguem amb qui juguem, contra qui juguem, o sigui, juguem amb els futbolistes que tinguem, tant és que tinguem lesions, si juguem igual, si els passem per sobre igualment. O sigui, la sensació era aquesta, de dir, és que falten tots aquests, però no es nota. O sigui, som tan superiors jugant algunes coses respecte al Madrid, que mentre el Madrid no es desmarca d'això... la cosa va bé. El problema
però
és quan...
El Madrid tampoc ha obert el partit a l'anada i tornada, no? T'ha dominat?
O sigui... A la segona
part. T'ha demanat que si volies atacar-lo, l'ataquessis a l'esquena i trenquessis el partit.
Això sí. Vas endavant a la pressió.
El que passa és que tu no aconsegueixes fer-li mal a l'esquena, però ells ja plantegen el partit de dir, fem un pas més, si ells ens fan mal, anirem i tornarem, i si no ens fan mal... doncs estarem a camp rival i a prop del gol. I tens raó que el Barça no troba un recurs per canviar aquest estat. Jo estic d'acord amb el Xavi. Jo espero que en un tram de partit tan llarg el Barça trobi algun recurs per canviar la situació del partit, l'escenari. Perquè ho explicava el Llucià, la sensació és que allò feia baixada i que ens hi estavellàvem. O sigui, que això passaria. Vull dir, si ho veiem nosaltres amb una mirada tan general, tan poc profunda, hem de buscar d'on sigui un element que ens canviï el partit, que ens permeti encadenar passades, que et permeti sortir més des del darrere, que no s'aculi l'equip, que la línia defensiva continuï tirant amunt, perquè el Xavier ha reconegut que la línia defensiva s'ha enfonsat. Doncs no podem permetre-ho. Gavi ha demanat l'equip que no se n'és enrere. Lewandowski ha demanat l'equip que no se n'és enrere. Per tant, els jugadors ho detectaven. I l'equip no ha tingut aquest canvi d'escenari que el partit requeria. A mi em sap greu perquè la sensació que tinc jo és que per una cosa o una altra sempre som més o menys al mateix espai, a la mateixa zona. No saltem, no hi ha un salt de qualitat. Hi ha un dia, però la segona part no... i sempre hi ha les baixes o la fatiga o que no dic que sigui que això no existeixi, però el gran pas endavant que deia Xavi jo no l'he vist. He vist una bona primera part on s'ha jugat el que volíem i una mala segona part que s'ha jugat el que volia el rival. També dic que no esperava que avui veiéssim la llum perquè no estàvem a les condicions per veure-les. Per tant, tampoc no trobaré una tesi gaire concloent.
Clar, potser per veure la llum, Ricard, necessites que recuperin tots els jugadors que estan lesionats, però perquè, és a dir, has de tenir o has de ser molt afortunat perquè quan arribin els moments claus de la temporada realment no tinguis cap lesionat. La sensació és que clar, amb els 11 que faria jugar de gala veient la plantilla, és difícil que hi comptis durant tot l'any, i sempre ens acaba passant que tenim aquesta quartada. És que en aquell partit concret li faltaven els dos centrals titulars. Sí, pues això els hi passa a tots els equips, i com que tenen probablement plantilles de millor qualitat, ho acaben resolent, no?
En el fons jo crec que és un partit que no ens penalitza, com deia el Bernat, gaire, ni en la classificació ni en la sensació de l'equip, perquè avui no esperàvem de l'equip el salt, però que ens continua atrapant allà on som. És a dir, que no ens movem ni a la dreta ni a l'esquerra, ni un passet endavant ni un passet enrere. Som on érem, i per tant haurem d'esperar exàmens futurs i més evolució de la temporada per veure si ens inclinem cap a créixer o cap a caure o cap a continuar en aquest lloc d'un pas endavant, un pas enrere. Ara anirem temes individuals, perquè jo crec que el tema general ja està bastant ben diagnosticat. També tenim l'Àlex Dalmas, que apareixerà amb la pissarra per donar-nos respostes a coses, però abans, Laia Ancelotti, què ha dit?
Mira, doncs, diríem, fet una lectura bastant similar a la que ha fet Xavi del partit, perquè tots dos han parlat del minut 60. Ha dit Xavi que a partir del minut 60 ha estat quan el Barça ha baixat, i Ancelotti també ha dit que a partir del minut 60 ha baixat el Barça la pressió. Per tant, coincideixen, i és el minut més o menys quan ha entrat Modric també al camp, perquè per això li han demanat a Ancelotti. Us estalvio totes les preguntes i referències sobre Bellingham, acabat de mena, com diuen ells, perquè realment avui Bellingham era pilota d'or.
Ui, i el que ens espera.
Ronaldo, era una cosa fantàstica. I us deixaré sentir el fragment en què fa autocrítica Ancelotti d'aquesta primera part, on fa una anàlisi de com ell s'esperava un plantejament i s'ha trobat un altre de partit.
Bueno, el planteamiento del partido era con Vinicius por dentro a la defensa y con Bellingham ad apretare el lateral. Después ellos han cambiado, ponían una salida con tres, con dos medio, entonces para evitar que Kroos iba a saltar a la presión de Gavi y para dejar espacio atrás enfrente a nuestra línea de defensa, y dijo a Bellingham de ir por Gavi y con Vinicius un poco más abierto, así que Toni se podía quedar un poco más con Firmino. Después hemos tenido problemas en la salida, en la presión a Íñigo Martínez, porque no siempre se saltaba, teníamos un poco miedo a bascular con la línea de atrás, entonces la primera parte ha sido un poco complicada, con balón muy lento.
Excel·lent diagnòstic tàctic, que no és gaire
tàctic,
normal.
Sí, sí. No, això és habitual, aquest tipus d'explicacions tan detallades.
Ho havia dit el Costa, el moviment de Bellingham cap a dintre, que ha dit el Costa, m'imagino que s'esperava cancel·lo de lateral. També us dic que si nosaltres aquí, veient l'escalfament del Barça, sabem com jugarà el Barça, jo no entenc com l'entrenador del Madrid, o el Madrid, que és un club que té,
no, miren,
no sé,
sí,
totes les possibilitats de... Necessita esperar 20 minuts per veure que no es trobarà el equip que es pensava. Això, o sigui, aquestes coses a mi em continuen impressionant, no sé, però vaja.
Escolta, Ricard, com veies, la derrota avui no penalitza excessivament la Lliga, perquè queda molta, i la imatge de l'equip no ho sé, però penalitza les cares de la gent que veig aquí.
És que no estic d'acord amb això, aquest discurs de no penalitzar. Hòstia, doncs, home, doncs a mi em fot molta
ràbia. Jo estic pensant, dir, en tots els amics que ens estan
escoltant, que Ricard, dir, no veieu
aquestes cares
de pomes agres.
Estic emprenyat avui perquè el Barça ha perdut amb el Madrid.
Sí,
i estan aquests,
i veure que podíem guanyar, que ho teníem molt bé, que era un Madrid fluix, que sí, que a més, amb lesionats, que ho teníem també, tot i que veus que la veus venir, la veus venir, i clar, i la veus venir, i mireu això. Mireu quin camp
però de... la gent té ganes de dir coses o no?
Elisenda, la gent té ganes de dir coses, sí, perquè aquí només fan doncs que escoltar i qui deuen doncs estar ja sortint aquí, que els hi surten els arguments per les orelles.
Hi ha el Guillem, que té una teoria. Guillem, bona tarda. Endavant, amb la teva teoria.
Bueno, el primer de tot, sí que és veritat que la primera part ha jugat bastant bé el Barça, no un salt qualitatiu molt bèstia, però sí que bastant bo. I jo amb els canvis crec que es podia haver canviat, o sigui, l'Oriol Romeu ha sigut el canvi pitjor, però fins i tot jo hagués sigut més atrevit, i veient que joves estan donant bon resultat i tenen el plus de la Pedrera, jo hagués posat a Marc Guiu avui, perquè segurament estaria millor de forma i hagués donat molt més. I per últim, per acabar, sí que us diria que ens ha faltat que el fenomen Zipi i Zape s'allargués la segona part, que són en Gavi i en Fermín.
Jo ho he pensat, en Zipizape.
M'agrada molt, sí, això, aquest concepte de Zipizape, sí, sí, de Fermín Gavi, perquè és que...
Un és rosset, l'altre més moranet...
Tot... Se liaven molt al zipi-zapi, eh? Vull dir que no...
Sí, sí. Que... Molt trapelles.
Ah, evidentment, però dos, crec que és el que ens cal. Dos, ens cal sí, rock and roll de veritat, eh, Albert? És que no me'l cap, mentre anava parlant el Guillem, m'ho he imaginat. No, oi? És que l'Albert ja fa estona que diu que ja no pot més. No, Albert?
Dani.
Ai, per què t'estic batejant tota l'estona? Tens cara d'Albert.
Doncs no ho sé, no ho sé.
No. El tercer dia que vinguis et tornaré a dir Albert.
D'acord. No, jo el que pensava és que... No sé què he dit abans, que el dia del... Fa no sé quants anys van jugar el 5-1. El, no sé si recordeu que...
El 28.
El tipus de partit va ser semblant, perquè la primera part el Barça va dominar, la segona.
Tens raó.
A la segona, el Madrid es va refer, va marcar Marcelo, va haver-hi un pal de Benzema, no sé què més va passar. I després, en una jugada així aïllada... Suárez va marcar de cap i després ja va ser un 3-1, però m'ha recordat bastant aquell partit, però amb un guió diferent. No sé si... Part...
Sí, sí, és, perquè... és veritat, la primera part...
Aquell dia van ser més feliços.
2-0 per això, oi, la primera part? Vam marcar Coutinho de penal i suposo que Suárez.
Suárez de penal, Coutinho el primer gol, em sembla.
Sí.
Va, però, el Dani té raó, perquè a vegades els resultats condicionen molt el que hem vist, eh? Perquè no estan tan lluny un de l'altre. El que passa és que, això sí, arriben els gols i avui ha aparegut Bellingham. Quines xifres té Bellingham, per cert?
10 gols.
10 gols en...
En 11 jornades.
Déu-n'hi-do, eh?
10 gols en 11 jornades.
I el que ens espera, Ricard, ara, eh? Ara ja és pilota d'or ja li fotran, vaja, un monument allà a la Cibeles.
Ja estaven molt enfadats perquè el trofeu Bravo aquell el va guanyar Gavi i no Bellingham.
El Golden Boy.
El Golden Boy.
El premi que dona... El Bravo
d'Itàlia. Sí, el que va guanyar Guardiola l'any.
De la Gaseta, no?
Ara el que ens espera.
Ara dilluns que ve, que hi ha la gala de la pilota d'or, hi ha el Premi Copa. Sí. Crec que li donen, que és l'equivalent al més jove.
Li donen aquí.
No sé qui li donen.
Potser Bellingham.
Potser Bellingham.
Li van donar a Gavi fa 2 anys a Pedri.
Avui estan canviant el guió, saps, oi? Estan canviant el guió per donar-li a Bellingham. Ja.
Ara, et dic una cosa. Avui que hem vist els dos gols de Bellingham, però en el cos a cos Gavi-Bellingham...
Sí, home, sí, l'ha guanyat Gavi.
Oh, espectacular,
se l'ha menjat.
Sí, sí. O sigui, sí, però l'altre noi ha guanyat el partit.
Sí, però això
és així. Ha guanyat l'onzena jornada de Lliga. Sí. No ha guanyat la final de la Champions.
No, que Gavi ha fet un partidàs.
No, amb els dos gols. El que vull dir és que vull veure si Bellingham és capaç d'acabar la temporada amb 63 gols. Perquè futbolísticament, el pes de Bellingham al Madrid, avui i en altres partits, a mi no em sembla un pes capital. O sigui, em sembla un jugador que està destacant perquè està marcant diferències. I això és molt important al futbol. Però ell no és un davanter.
Ja, és que potser no s'esperen, no? Vull dir, 63 gols...
Bueno, és que no tenen res més. No tenen res.
Si arriba a 30 gols, que si aguanta
el gol
que arribaria, seria una cifra brutal.
Avui li preguntàvem per exemple, això. Creu que arribarà a 25-30 gols? Mm. Ja posaven aquesta...
Sí. Home, si és com un mitja punta que arriba a 25-30 gols... El que vull dir és que jo a Gavi no li puc demanar 30 gols. I en el duel Gavi-Bellingham, a mi m'ha sorprès l'autoritat que he vist de Gavi sobre Bellingham. A mi m'ha sorprès. Jo no m'ho pensava, perquè jo entenc que Gavi pugui tenir coses bones, però que vagin al duel individual i que cada cop que hi hagi un cos a cos el guanyi el petit, a mi això no m'entrava en el guió, a mi.
Gavi contra el Madrid té una motivació especial i sempre té un rendiment.
Ha acabat plorant, eh?
Sí, ha acabat plorant, sí?
Sí, no ho he vist.
Sí.
S'han vist unes imatges de Gavi al final del partit que es dirigia a la graderia com molt emocionat.
Una mica com tots aquí, eh? Però vull dir que Gavi és el nostre.
I ja no és notícia perquè és habitual, però els espectacles que ens donarà Ujo els dies que juga contra el Madrid enfrontant-se a Vinícius...
Que no ho hem dit, això és veritat.
Avui no s'ha tan exigit.
Però una vegada més...
Però si era Vinícius era un altre, eh?
No, que ha estat molt bé, però que vull dir que a vegades ha estat més evident en els clàssics que Araujo...
Molt d'1 contra 1 i el
és molt espectacular. Avui Vinícius no ha provat tant. No?
Sí,
no.
Sembla que ha estat més notícia pel que ha fet fora del camp que no dins.
Una vegada més.
És que la manera de marxar de Vinícius m'ha semblat terrible. És a dir, per què ho fa això? És que fins i tot Ancelotti se n'avergonyia.
Sí. L'havia d'agafar. Ha hagut d'anar a buscar Rafinha, no? Em sembla.
Rafinha hi ha anat.
Rafinha, sí. L'ha acompanyat. Una mica, de... no?
És una vergonya pel futbol. Sí. Ho sento molt.
Però si el canvies... canvies a l'últim minut, saps que pot passar això. Vull dir que jo també li dono un punt de responsabilitat a Ancelotti, eh?
Però qui actua és ell, Carles. És a dir, l'entrenador per una decisió tècnica...
Sí, tècnica, final... no. Tècnica...
Tu creus que està premeditat, que sap que Vinícius actuarà així?
Mira, jo veient el comportament de Vinícius mentre sortia del camp, jo crec que Ancelotti probablement se n'ha penedit d'haver triat Vinícius.
És que ell el treia fora del camp.
I no es podia imaginar Ancelotti, no?, que passaria això.
Potser és l'última de les seves preocupacions, guanyant un clàssic 1-2 al temps de l'afegit.
Clar. Qui entra al seu lloc? És Lucas,
Lucas,
no?
Lucas Vázquez. No, si ha sigut el canvi amb 1-2 ja en temps d'afegit.
Per perdre temps.
Sí, Vinícius, que per cert ha fet un tuit acabat el partit, dient nova era. Ho dic perquè és provocador dins del camp i fora del camp.
És una vergonya del
futbol. És en anglès, New Era.
I és el títol del documental del Barça.
Van guanyar la Supercopa, van començar els jugadors del Barça, nova era, que era un eslògan de club, sí, i després amb el 0-4 de la Copa també, no sé si va ser Vinícius o algun altre del Madrid, també
van
fer una mica de burleta.
No, és evident que té mala llet.
I ja que estem aquí fent una mica de miscel·lània, abans quan he arribat m'ha ensenyat el Llucià el penal de...
És un escàndol.
Sí, i jo crec que no se n'ha fet prou, no s'ha comentat prou, eh? És un penal claríssim.
L'agafa pel coll.
No és un agafa,
sí, l'abraça cap a baix, el fa caure, la pilota està a l'alçada perquè la remati Araujo al primer pal, i és que no entenc perquè l'Albert Mora, podem parlar amb ell, oi, Albert?
I tant, digues.
I què ens pots explicar dels dos amics àrbitres?
Anirem a sopar avui, no. És que no hi ha una explicació que puguis dir que m'he tornat boig. No sé per què no intervé el VAR en aquesta
jugada. Però ha existit una repetició a velocitat normal? És que l'únic que podria explicar...
Saps què passa? Que Tchouaméni l'agafa per sobre l'espatlla.
Amb els dos braços.
És a dir, els que ens agrada el bàsquet, li fa gairebé un Yabusele. Sabeu?
Ah, sí.
Enteneu?
Yabusele potser era més bèstia. Sí, perquè l'aixeca i el tomba.
Una mica més, sí. Però vaja, que l'agafa pel coll...
És el moment que va saltar. És que a més va saltar i no salta perquè l'altre el té com si fos
la
motxilla.
És que la clau és el que deia el Xavi, que Araujo fa la sensació que pot arribar aquella pilota. Perquè si la pilota ha passat 2 metres amunt, dius, en aquests corners passen moltes coses.
Al Barça li van anul·lar un gol a Granada perquè la pilota passava 2 metres per sobre de Ferran Torres. Però vaja, entenc el que vols.
Era un fora de joc, vaja, era un altre crit. Però que en aquests casos, normalment el VAR, si la pilota passa relativament allunyada, ja no t'entra. Jo entenc que no entrin a totes les jugades perquè n'hi ha moltes d'aquestes. Però és que aquesta, efectivament, fa la sensació que Araujo podia rematar aquella pilota.
Totalment.
Carles, hem parlat de la parella Gavi i Fermín. Tens dades de tots dos?
Sí. Espera't un moment, que estava aquí.
Estava escoltant els Rollins.
Sí.
Un dels pocs que li agraden.
Els Stones.
Stones,
a mi m'agraden molt, eh?
És que abans us escoltava que preguntàveu cançons que a mi també, Carles, estic amb tu, se'm fotia la pell de gallina de dir, aquest jovent no coneixen la bona música.
És tremendo.
Mira, Carles Domènech m'ha enviat per WhatsApp una llista, jo crec que la discografia sencera del...
Avui? Engi a dormir.
Per després,
t'he passat una cançó simplement perquè vegis l'essència.
Si m'agrada aquesta, ja m'agrada tot el rock.
Bueno, gairebé.
No és reggaeton, eh, Laia?
Escolta, qui ha dit que a mi m'agradi el reggaeton?
Oh. Aviam, va.
Per ballar potser una mica, sí.
Bàsiques. Gavi, 52 intervencions, 7 pilotes recuperades, 1 perduda, 5 faltes comeses, 3 faltes rebudes.
7 recuperades, 1 perduda, 52. I Fermín?
33 intervencions, 4 pilotes recuperades, 4 perdudes, 2 faltes comeses, 2 faltes rebudes. Però certament, una rematada al pal i una rematada que ha anat fora.
Sí, sí.
Em semblen poques intervencions. M'ha sorprès per...
De Fermín
per
o de Gavi?
De tots dos.
Ah. Avui... Qui ha capitalitzat el joc del Barça, sobretot a la primera part, és Gundogan. Acaba el partit amb 89 intervencions, de les quals 50 a la primera part, quan Gundogan té una mitjana de 56 per partit.
Ostres.
És que avui Gundogan a la primera part ha estat molt bé.
Gavi m'ha semblat que ha fet també molta feina defensiva avui, molta cobertura.
Hem vist
quan entrava
una cobertura Vinícius,
de segona línia.
I a Vinícius una la primera part, que Araujo també havia perdut la cursa.
I l'emergència de Bellingham. Sí, Gavi ha parlat, Mireia?
Sí, a Gavi l'hem pogut sentir als micròfons de DAZN, on ha començat parlant de les sensacions que els hi han deixat aquest partit.
Pues muy mala, porque yo creo que no mereció el partido de principio a fin. Una pena por esas dos acciones que nos han metido los dos goles y bueno, la liga es muy larga y toca seguir.
¿En qué momento crees que se os ha empezado a escapar el partido? Porque lo teníais muy de cara hasta prácticamente el gol del Madrid. ¿En qué momento y por qué crees que se os ha ido el partido? Porque lo teníais muy de cara hasta el gol del Madrid.
Sí, al final son detalles y el primer gol yo creo que ha marcado la diferencia en el partido. No podemos estar así de empanados en esas acciones que al final marcan el partido y bueno, yo creo que a raíz de ese gol, del primero suyo, nos hemos venido poco abajo todo.
A pesar del resultado, personalmente, ¿cómo te has visto? Porque es de estos partidos, de estos clásicos que te consagran en la élite, porque has estado en todos lados y lo has hecho prácticamente todo bien.
Sí, pero al final no sirve de nada si no ganamos. Nosotros lo que queríamos es ganar y no ha podido ser.
¿Qué te ha pasado aquí? ¿Has tenido algún golpe? O...
No sé. No sé qué jugada ha sido el partido, pero me lo han dicho en el descanso que tenía esto, pero no sé, la verdad.
Això és que difícil ser més transparent a la vida.
Duia a la cara una esgarrapada.
Sí, a la galta.
I l'altre, no sé, perquè no m'atabalis ara. Això és el de menys avui.
Nosaltres aquí analitzant futbolísticament el partit, ho redueixen, és que no se puede estar empanao.
Però a qui es referia? Als defensors o a Ter Stegen?
Mira, perdona, ara que dius això, a Ter Stegen, perdó, va a mà canviada i va...
Però ho fa sempre.
A la fotografia,
per
lluir el pèl o pentent. No fotem.
És un pèl injust dir que va per la foto quan Ter Stegen sempre actua així.
Sempre va per la foto.
No, perquè va a mà canviada. Molts cops, quan elogiàvem Ter Stegen, anava a mà canviada.
Que ha estat malament a l'acció del gol.
És una jugada que càmera lenta... A mi em sembla que pot fer una mica més. També crec que exacte, i sobretot els que estàveu al camp ens ho podreu confirmar, que el xut porter, és molt potent.
És el millor porter del món.
La pot cagar, també, això... no el millor?
Bé,
sí. Clar, sí.
Però un moment,
amb aquest cabell no, Carles.
Per mi no ho és. No? Però, o sigui, un porter al nivell de Ter Stegen, aquesta pilota crec que l'ha d'aturar. Sí.
El Bernat Colla introdueix un element que trobo interessant, que és que sempre va amb mà canviada. El tema és si sempre ha d'anar amb la mà canviada.
Aquesta alçada de pilota no cal anar amb la mà canviada. La mà canviada serveix per arribar més a prop del travesser.
Però quan tu ets si percentatges no... molt als aturades i va mà canviada, és perquè és un porter que domina la mà canviada i està còmode.
Sí, però la pilota, Bernat, va molt ràpida, va sí. Mitja alçada, és a dir, clar. Potser és una mala decisió.
Segurament és una mala decisió, però en tot cas sí que és veritat que és un porter que actua amb aquesta tendència d'anar a canviada, que no és una cosa de si avui, que avui ha volgut anar a canviada. Exacte. No
el tapa una miqueta Christensen, que surt fent footing de l'àrea per pressionar el xut de Bellingham.
La resta.
Potser Gavi
la frontal de l'àrea totalment despoblada i després...
Xavi, el moment del repartiment, ja no?
M'ha semblat que Christensen anava a l'emergència sense urgència.
És cert que és el moment de partit on almenys el Torquemada anava avisant. El Barça s'està aculant molt enrere.
I Gavi reclama, I Gavi, sí. reclama fer jugada, un pas endavant.
Ho dieu uns segons abans.
Sí, és en la jugada anterior. I, de fet, ell, Gavi, refusa amb el cap un intent de centrada cap a l'interior de l'àrea, refusa, i aquella és la pilota que acaba anant a peus de Bellingham.
És que jo crec que ell parla d'empanada perquè ell ho veu i amb la mà dreta va tirant l'equip com dient que només surto jo, sortiu, i ve el gol al darrere. No, és que jo crec que ha fet tres respostes, aquesta.
Sí, total.
Després dir, esto no sirve para nada.
Pero hemos perdido,
hemos perdido,
¿no? Igual.
I la tercera, la esgarrapada aquesta que no sap
ni què està parlant.
Que m'ho han dit, ni me n'he donat.
Sí, de què li estan parlant. Va, anem a triar el millor, i que així també la gent pot dir la seva.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Barça 1, Madrid 2. Al Costa sabem que ha votat a Gavi. Bernat Coll.
Gundogan.
Xavi Campos.
Gavi.
Albert Mora.
Gavi.
Marc i Carles.
Gavi.
Laia.
Gavi.
Bernat.
Per variar, Fermín.
Ricard.
Gavi.
Mireia.
Gavi, també.
Sònia.
Gavi.
Ruth.
Gavi.
Llucià.
La palometa de Ter Stegen. No, Gavi.
Ai, pobra. I no sé si volies fer votar algú més, Ricard.
Sí, que el públic digui la seva amb l'Elisenda.
Ara, home, és que ja fa estona que sento dos nois que estan comentant-ho tot des que ha començat el partit. Que això és falta, que no ho és, que mira que pita això, que l'altre, lo de més enllà. Com us dieu?
Jo em dic Arnau.
Jo, Miguel.
I qui, per qui voteu?
Jo em quedo amb Fermín, perquè sí que és veritat que ha arribat un moment del partit que està de fos, però els minuts que ha jugat crec que ha estat el millor.
I tu amb qui et quedes?
Gundogan també, per variar, però ha fet un gran partit. Sí.
Molt bé, doncs escolta'm, vaig una miqueta per aquesta banda. No, a Mercè i l'Oriol no, que estan una miqueta enfadats, que sí? No us torno a demanar res més, eh? Vosaltres, aviam, com et dius?
Marina.
I per qui votes?
Jo, Gavi, o potser Fermín. Mm-hmm.
Molt bé, està molt bé. I tu, com et dius?
Joan.
Joan, per qui votem?
Gavi, per l'entrega, bàsicament.
Escolta'm, està molt bé, eh? I hi ha una persona que a mi m'encanta perquè no has parat de dir tota l'estona. Estic d'acord. Això és molt bé. Estupendo. Com donant tot el suport en aquest tercer temps. Amb qui et quedes, tu? Com et dius?
Lluís.
I amb qui et quedes, Lluís?
Jo quedo amb Gavi. Sí. I per cert, jo voldria deixar una cosa bastant clara sota el meu punt de vista. Estic content amb el Barça, molt. Està clar que el Barça, jugant com jugava la primera part, que és el Barça, real, l'altra Barça de la segona part es repeteix massa. Jo crec que no és tant la fatiga, perquè deu ser l'únic equip del món que es cansa. Els altres, doncs no hi ha ningú que es cansi aquí. Espinacs, jo recomano. No, la veritat, es cansa sempre. Jo crec que no, que és actitud, eh? Jo crec que realment, ells al minut 60, i si reviseu, veureu que tots els partits va ser igual, es tiren enrere. Són covards. Jo crec que aguanten el resultat. Perquè si el Barça avui, crec jo, el Madrid ens hagués marcat a la primera part i haguéssim anat a la segona amb 0-1, haguéssim acabat 3-1 a favor nostre. Perquè després ells treuen el que és el Barça. I s'ha demostrat que el Madrid és poqueta cosa. Aquest pilota d'or que tenia que ser, que ara és pilota de platja, com Vinicius, aquest nano no l'hem vist. És que l'hem eliminat totalment. Totalment. És que el Barça, realment, a mi m'ha deixat avui molt content. Molta ràbia, superé, però... O sigui, hi ha molt més Barça que Madrid. Hem de ser sincers. Sense voler ser culer, eh?
No, no, que va. Molt bé, sense voler ser culer, no. Però, home, estic molt content, així, mig pebrots.
Sí, sí. La primera part... És que el Madrid ha jugat igual la primera part que la segona. A la primera part no s'ha vist, vull dir, era tot Barça, i al final el Barça ha entregat el partit.
Puc preguntar a l'Hisenda qui és el fric que ha vingut amb una samarreta de Braithwaite?
En Joan!
És a dir...
Ja li he demanat, Joan, mira què et diuen.
És l'única samarreta que van vendre d'aquest jugador. I la tens tu, pensat, tio. Això val pasta, eh?
Però la vas comprar o te la va regalar ell?
És que jo sóc de la penya Braithwaite Vilarrassa de la Facultat de Química de la UB.
Tenia una penya, aquest tio?
I ara sou de l'Espanyol.
Hi ha algun perico infiltrat, però...
No. Val.
Bona gent, eh?
Un dia els químics van barrejar alguna cosa i...
És increïble que hi hagi una penya de Braithwaite.
Per cert, Ricard,
me la van regalar.
L'Espanyol està perdent, eh? L'inici de la segona part, el Molinón, perd 0-1, 1-0 contra l'Esporting.
Això és de club petit, alegrar-te de les derrotes dels altres.
Ben matisat, Llucià, però no es pot dissimular les alegries en dies de pena, saps què vull dir?
Doncs també estic d'acord.
La gent que està aquí queda clar que és del Barça.
M'agrada molt la reflexió de que som l'únic equip que té fatiga i que es cansa.
Sí, sí. T'agrada per què?
Perquè
t'hi sents una mica representada.
Clar, home, una mica té raó.
Ens ha fet pensar tots, això que ha dit el Lluís. És l'únic equip que es cansa.
I els altres no? No.
Ara sabeu què farem? Farem una miqueta de pissarra, amb l'Àlex, que ens ho farà fer.
La pissarra de l'Àlex del Mas.
Àlex, com estàs?
Molt bé, aquí estem.
Que has pogut treure la passió de la fredor de l'anàlisi, o si has pogut separar les coses? Costa,
bé,
eh?
Intentarem, costa, sí que costa. I més quan el partit acaba com ha acabat, que no ens ho esperàvem, que tots veiem l'empat, però
bé,
ho intentarem, sí, va.
D'entrada farem una cosa una mica de tàctica i després et faré una pregunta concreta d'una acció que no hem revisat prou encara al tercer temps i que ens servirà per fer-ho. Primer, Àlex, sí. Tu saps explicar-nos què ha passat entre la primera i la segona part més enllà que estiguin cansats?
Sí, intentaré també algunes les heu dit, o moltes coses. Escoltàvem a Xavi, escoltàvem a Ancelotti, diverses coses. Primer de tot, canvi entre la primera i la segona part. Què ha fet el Barça a la primera part? Avui ha atacat lleugerament diferent, no només per al sistema, Ha retornat Xavi a sortir i tancar amb 3 al darrere. Per tant, el Barça s'ha desplegat d'una manera diferent al que fa normalment, Ha posat aquesta posició de Cancelo, de manera que en pilota, què ha fet? Ha atacat amb 3 en sortida i ha fet un 3-2, 3-2. Joao Félix no ha entrat al quadrat, sinó que s'ha situat al costat de Ferran. L'alçada de Cancelo i la de Valde eren intermitges i, per tant, això ha creat dubtes. Ho ha dit Ancelotti a la roda de premsa, No sabíem si saltar, si no, i, per tant, han trobat aquest home lliure. Això en pilota. Sense pilota, la pressió també l'ha fet diferent, l'ha canviat. Avui, normalment, el Barça, quan fa la pressió alta, llança un dels mitjapuntes cap endavant, és a dir, acompanyant el nou i s'emparella amb els dos centrals. Avui no ho ha fet. Avui ha tornat a posar Joao Félix a dins i ha fet Joao Félix Ferran amb els centrals i els seus laterals l'han rebut els dos laterals del Barça, o els dos carrils, diguéssim, Balde per un costat, Cancelo per l'altre, i al mig del camp, aquest 4 que fa el Madrid, el Barça s'ha quedat 4 contra 3, i el Madrid no ho ha aprofitat, això. Per tant, primera part, hem vist comoditat del Barça. Segona part, què ha passat? Primer de tot, pas enrere. Jo crec que el Barça ha passat a no defensar cap endavant. Mm-hmm. Els dos gols són simptomàtics, ara ho heu comentat, no? Ho deia el Xavi. Un, xut llunyà, i l'altre, una centrada massa còmoda. Crec que els canvis no han millorat les versions, és a dir, Oriol Romeu no ha millorat a Fermín, crec que Lamine quan juga a l'esquerra baixa, etcètera, etcètera. Però després, per mi, sí hi ha un moviment bastant clau del Madrid. I és l'entrada de Modric, i se n'ha parlat molt poc, però per mi l'entrada de Camavinga. És a dir, el Barça intenta sortir pressionant una mica de la mateixa manera, però Camavinga és una història absolutament diferent del que fa Mendy. Camavinga no ha fallat ni un passe, però ni un, en tota la segona part. I a més ha sortit en conduccions. Què provoca això? Que el Madrid comença a sortir una mica de pressió, i entre que el Barça baixa alçada i que veu que la pressió no li funciona, comença a jugar al seu camp. I jugar al propi camp davant del Madrid, que tu bé has dit, no?, que té molts recursos per fer-te mal, amb centrades, amb qualitat individual, amb xuts, acaba com acaba. És veritat que el Barça ha intentat acabar el partit, o ha acabat el partit a camp rival, però jo crec que la segona part ha estat més del Madrid que del Barça.
És curiós això que dius de Camavinga, perquè també, clar, la cara sempre té una creu, no? El que hem vist des de l'entrada de Camavinga és que Cancelo li feia més mal a l'esquena que no pas el que li feia Mendy, que Cancelo s'ha atrevit amb uns contra uns que no s'atrevia amb Mendy. I està molt bé que ens presentis l'altra cara, que és que Camavinga en pilota els hi ha donat, doncs, sortida, ha obligat a que el Barça fes un pas enrere, ha donat més fluidesa. Hem comentat, Ancelotti no fa entrar Fran García, fa entrar Camavinga a la posició de Mendy per guanyar un migcampista, i és evident que, malgrat els riscos que ha deixat enrere, ha pesat més el que Camavinga ha donat per davant, no? Això perquè és la part tàctica, i ara sí que voldria que l'Àlex ens introduís un tema del qual jo crec que no hem parlat concretament, perquè hem parlat que el partit ha estat igualat, que s'ha decidit per detalls, però s'ha decidit sobretot per un detall, que és una acció al minut 91, crec que era, que és el gol del Madrid. Quin desajust hi ha hagut, Àlex?
Sí, diversos desajustos, eh? Primer de tot, defensar camp propi, i no saltar. No hi ha hagut ningú que saltés a pressió. Bé, el Madrid ha tingut una possessió llarga, també ho heu comentat, hi ha hagut un parell de basculacions ofensives amb pilota d'una banda a l'altra. Bé, quan estan en zona central em sembla bé que no salti, però la pilota ha arribat a Carvajal. Hi havia un 3 contra 2 favorable al Barça. Carvajal-Modric contra Lamine, Balde, Gavi. I el Barça el que ha fet ha sigut no comunicar bé les marques. És a dir, Balde i Lamine s'han mirat, crec que fan servir les mans, tu aquí, jo allà, total, la pilota arriba a Carvajal, molt còmode en tot el temps, Gavi ho veu, salta a pressió, se'n va de zona i deixa el carril per Modric. Com acaba la jugada? Ni Balde ni Lamine es posen d'acord i arriben, ni Gavi, que havia saltat perquè veia això, arriba, i a part, doncs, deixa el carril per Modric. Resultat de la centrada: centre, Carvajal, tots ho hem vist, molt còmode, la pilota toca amb Modric i acaba el segon pal per Bellingham. Per tant, un 3 contra 2 a favor, favorable, acaba sent un perjudici per al Barça, per no repartir bé les marques o per no comunicar, no? Però aquest desajust al final li ha costat els 3 punts.
Doncs l'Àlex ens parla del desajust inicial, aquesta falta de comunicació, Lamine Yamal, Balde, Gavi. Però es volia demanar a la resta i enllaçar-ho. Torna a sortir a la foto, així encara que sigui com a actor secundari, Oriol Romeu, sí, perquè torna a aturar-se. Bellingham li guanya l'acció amb avantatge, però ja va passar l'altre dia. A vegades les fotos són injustes, però a vegades quan n'hi ha més d'una impliquen alguna cosa. I a mi em torna a cridar l'atenció que Romeu s'aturi en l'acció com es va aturar el dia del Shakhtar. Vosaltres també us heu quedat amb aquesta imatge o no?
Sí, sí, és que no hi arriba. Més que s'aturi, és que es queda aturat, parat, quan veu que Bellingham inicia la trajectòria cap a l'interior de l'àrea i arriba tot sol, sense marca, i el jugador del Barça que tenia més a prop era Oriol Romeu. I normalment el mig centre és qui ha d'estar pendent de les desmarcades a l'espai del mig a punt de rival. O sigui, l'altre dia va aparèixer a la foto l'Oriol Romeu a camp obert, sense capacitat de correcció per cames, i avui a mi fins i tot m'ha semblat
un punt de falta de concentració, perquè l'espai era molt més reduït, era des de la frontal de l'àrea a la frontal de la petita.
Sí, no sé fins a quin punt influeix que en realitat és una jugada amb el rebot sí, que no te l'esperes i aleshores no té marge de reacció.
Però Bellingham sí que la busca.
Sí, és cert que...
Bellingham ja és allà abans que reboti amb Modric i li cau i té sort, però vaja, ell va ocupar aquella zona i ningú del Barça no l'acompanya.
No sé si entén que hi arribarà Íñigo, que és el que va de cara, però sí, és un desajustament total.
Jo crec que sobre Oriol Romeu avui hi ha una cosa molt important, que és que ja no ha estat titular.
Jo estic preocupat per aquest
tema. I això és una presa de decisió de Xavi que per mi té molt pes. És a dir, que el dia que tens un partit gros decideixes que el teu únic mig centre pur que tens no jugui.
Bernat, hi afegeix que, com hem sentit ara la gent de la comunitat de la TET, Gundogan, Gavi i Fermín són els millors del partit. És a dir, que Gundogan de mig centre ha fet un partit, diríem que gairebé modèlic. A mi em preocupa, perquè jo crec que el Barça necessita Oriol Romeu. I em sorprèn que ell tingui aquest problema anímic, perquè jo tinc la sensació que ell era un futbolista... El Bernat ha llegit el seu llibre. És un futbolista que ha reflexionat molt, que ha treballat mentalment, que representa que és una persona dura, competitivament. No?
Et sorprèn que l'estigui afectant aquest ronron, que és clar.
Heu explicat, algú ha explicat fa una estona la passada enrere per Christensen que fa malament.
Però jo crec que no és que l'afecti el ronron, l'afecta el rendiment que està tenint. L'afecten les errades, l'afecten els mals partits que està fent. I això, ell té un llibre que és un llibre que es va autoeditar ell, que és un diari fet durant una de les últimes temporades al Southampton, que és molt interessant. És un llibre que jo l'he comprat per Amazon, perquè és que no es venen
exemplars.
I és un llibre molt, molt transparent, on es despulla al 100%, on parla de moltes coses, parla no només de futbol, parla de la vida, parla de les relacions de parella, parla de les relacions familiars, parla de... Bé, explica Oriol Romeu com veu la vida i descobreixes un personatge realment molt ric. A mi és un llibre que m'ha impactat, fins i tot. És com una mena de llibre d'autoajuda, però fet per un futbolista amb un llenguatge planer i molt senzill. Però una de les coses que explica en aquest llibre és la seva tortura amb el seu rendiment futbolístic quan aquest no està a l'alçada. És a dir, ell, d'una errada, jugant amb el Southampton, bé, és que no dormia. I tot el procés mental que feia per superar-ho el pròxim partit... Clar, jo, llegint aquest llibre, més o menys coneixes com és Oriol Romeu, jo no el conec personalment. Clar, el trasllades al que està patint ara el Barça en els partits, com el dia del Porto, com el dia de...
A mi, Bernat, futbolísticament parlant, no em sembla una coincidència de que Romeu li estiguem veient les costures quan està faltant Frenkie de Jong. És a dir, jo crec que Frenkie...
Tu vincules, Maria.
Sí. No, està claríssim.
Fica Ric, perquè partits... la Maria sempre vincula les coses a Frenkie.
Sí, però fixa't, si mires els partits que ha començat a rendir menys...
Sí, la caiguda ha estat amb l'absència de De Jong.
Amb l'absència de De Jong. És que però... no hi ha més, li dona un equilibri amb ell, potser en la base, que altres jugadors potser són més ofensius i no li saben donar. És que...
El Ricard deia que estava preocupat pel rendiment i deies, Ricard, perquè tu creus que el Barça el necessitarà.
Sí.
Tu te l'imagines que en els partits grans ha de jugar Oriol Romeu.
Sí.
Quan estiguin recuperats tots els lesionats.
Sí, jo vaig fer l'altre dia un article una mica provocatiu, però que anava cap a aquest tema, que era Oriol Romeu i Déu més al Mundo Deportivo.
Perquè és cert que és l'únic especialista que tens en aquella posició, però jo em pregunto si en els partits grans han de jugar els teus millors tres migcampistes o quatre, en funció de si jugues amb tres o quatre, o ha de jugar el teu especialista en aquella posició.
Ja, saps què passa? Que jo crec que contra el Madrid, amb un equip que té el físic del Madrid... Tu a Oriol Romeu el necessites. És veritat que Gavi i Fermín guanyen duels, però l'hauries de necessitar en la seva millor versió, en la versió d'avui, clar, és evident que Xavi és una decisió...
Però la primera part no ha semblat que el Barça trobés a faltar aquest punt d'equilibri que porta Oriol Romeu.
No, per això et deia que no ha fet falta avui, no? I que és una bona decisió perquè ell no està bé. Però jo crec que és un jugador que t'ha d'ajudar a guanyar duels, t'ha d'ajudar a pressionar endavant, t'ha d'ajudar com l'altre dia contra el Shakhtar, el jugador que des de la pressió et recupera una pilota, que et posa la cama, que t'acompanya. Ell normalment era àgil amb la pilota, més àgil que en els seus moviments.
Jo avui fins i tot hi ha hagut algun moment que sí que és veritat que l'he vist lent.
Sí.
I és un jugador pesat, correcte. I és un jugador que pel poc que conec, eh? Si fos un altre jugador, pensaria, hòstia, no s'està cuidant, és un jugador que no entrena fort, però és que no és així.
No, tot el contrari. És d'aquests que pesa exactament allò que menja.
Però avui, exacte, però
150 grams de pernil.
L'he vist així, el que passa, que arrel del que explicaves tu, Bernat, ara, d'aquest error del Southampton, el que el va arribar a torturar, doncs imagina't un error a Can Barça, el que el pot arribar a torturar.
Sí, és que, Llucià, ell és lent perquè ell és un jugador...
És un tio pesat, és múscul.
Però tu el veies jugar a Girona... I sí. Era la Roca, o sigui, xocaven sí. Contra ell i queien. I protegia clar. La pilota. Té una habilitat especial, perquè tota la vida ha hagut de conviure amb aquest cos, per dissimular aquesta... I ara no la pot dissimular. És que ara fa la sensació que va a una velocitat...
A una marxa menys.
Això mateix. Àlex, el factor que ens ha parlat la Maria, el veus vinculant l'absència de De Jong?
Sí, una mica sí. Per mi hi ha un tema mental claríssim, és a dir, està out, diguéssim. Hi ha una cosa que passa en futbol, que és normalment aquest tipus d'accions, com la que hi ha hagut, quan hi ha un rebot inesperat, curiosament, fixeu-vos que el jugador que ataca sempre està actiu, i el que defensa moltes vegades no ho està. I Oriol Romeu era un d'aquells pocs que sempre estava actiu en els refusos defensius, no? És a dir, aquest tipus de coses no li acostumen a passar. I que li hagi passat fa que, no sé si és per confiança o el que sigui, però no hi és. Però sí que li dono en part la raó a la Maria, perquè crec que De Jong és un futbolista amb una mobilitat molt alta, que li cobreix molt espais i que, per tant, li permet no haver de sortir tant de zona, no? I ell, Oriol Romeu, quan és posicional és quan veu el futbol de cara... quan treu la millor versió. Per tant, jo crec que les dues coses combinades expliquen el que veiem.
Doncs el cas d'Oriol Romeu, que l'haurem de seguir de prop. Jo a les conclusions apuntava que jo espero més dels Joaus,
Avui he pensat amb el Garriga, que va parlar de Joao
Félix. Jo el vull veure contra el Madrid.
El vull veure contra el Madrid i ja és veritat.
Avui a Joao Félix.
Sí.
Sí, aquest sí que arriba cansat. Aquest sí que arriba cansat.
Ha jugat tot.
Al final dels partits arriba rebentat.
Avui l'han canviat, no? Sí, per Lamin, la recta final.
Fa un parell de partits va acabar amb rampes i els últims partits acaba com esgotat.
No ha estat decisiu, però ha deixat detalls. A cada partit té algun detall.
Però molt lluny de porteria. Juga molt lluny de porteria.
És que aquest és el jugador Félix de l'Atlètic de Madrid, era aquest jugador que no era decisiu i que tenia detalls durant els partits. I jo crec que en els primers partits amb el Barça ens va sorprendre molt gratament, però no sé si ha canviat la seva essència com a jugador.
Fa sis dies va ser...
I que és cert,
contra l'Atlètic, la segona part va ser...
La segona part, correcte. La primera part havia fet un parell de detalls. El problema que té... o que tenia l'Atleti de Madrid era la seva irregularitat. És cert que jo crec que el sistema del Barça li va molt millor pel seu joc, però no sé si podem aspirar a que Joao Félix marqui tant les diferències quan els anys que li hem vist a l'Atleti de Madrid però no l'has aconseguit marcar tant.
Doncs amb la pasta que li paguem ja pot començar a marcar diferències, Ja t'ho dic ara.
Home, però aquest perfil de jugador és el que hauria de marcar les diferències, no?
Exacte, totalment.
Hauria, però per això està cedit aquí, imagino, no?
Però, home, és un jugador... Segurament és el jugador que té més qualitat del Barça, no?
Sí, la tècnica sí.
D'acord. I s'està... A mi em sembla que està responsabilitzat, implicat i demana la pilota, apareix...
Això sí.
Se la juga.
Sí, avui no ha tingut un dia especialment lluït i no ha estat decidiu. És veritat, sí, com d'altres.
Ha entrat
Lewandowski o Cancelo. Però Cancelo
Lewandowski estava al 20% o al 30%.
Doncs que no jugui.
No, aquesta és una altra, que és decisió de Xavi, i que a mi em fa pensar, sort que només ha estat Lewandowski finalment que s'ha recuperat, però que feia la sensació que tots aquests que arribaven tan just i que no s'havien entrenat en aquestes setmanes de lesió, era una mica arriscat fer-los jugar directament. Apuntàvem a que fos titular Lewandowski, sort que no ha entrat de titular perquè realment estava molt fora de forma.
Hauria aguantat ni 45 minuts amb el ritme de partit.
Estava molt imprecís, molt.
Sí, els controls el delataven molt.
Si ja porta una temporadeta llarga
sí.
Que no és precís, no està delicat, avui era molt més evident. Hi ha hagut un moment que ha tingut un xut amb l'esquerra que ni s'hi ha atrevit quan Lewandowski això ho té...
Li vam elogiar els gols al principi de temporada, però no la seva intervenció dins del joc, que no participava, que no rematava, que no era especialment ascendent. Va tenir una ratxa de gols consecutius, sí. Si no m'equivoco, que és el que vam aplaudir, però a nivell de joc segurament no està com la temporada passada a l'inici.
Quin panorama ens esteu plantant. Bé, però dissabte Noeta, què?
Que bé,
dissabte Noeta ja parlarem. Que
aquí no tornem, per si de cas.
Aquesta setmana no hi ha partit.
No, tu no tornaràs.
Jo no tornaré,
Ni mig Jager. Tu ja has fet la teva aparició estel·lar, fins la final de la Champions ja no et convidem.
Perfecte, gràcies, Ricard. Aquell dia compta amb mi.
Si ara vaig, Maria, amb tu.
La RAC, perquè la Lliga, que informa que ha detectat uns insults racistes periodistes avui i que, per tant, presentarà denúncia que estan treballant amb els seus equips de seguretat. I
molt bé. Els insults han de ser racistes per ser denunciats, no? Perquè dic perquè el Barça, cada cop que ha anat a un camp de futbol...
No, els altres també els denuncien, també els denuncien.
Sí, també?
Però la Lliga també els denuncia. El que passa que amb allò no passa mai res.
És un mail que envien cada dilluns
i
queda allà.
Home, convindrem que són més greus és més greu un insult racista, masclista, homòfob, que no pas un insult convencional com carallot.
S'hauríem d'eliminar...
Carallot no ens diuen,
Carallot
no ens diuen. No, perquè quan vas a, quan no por ahí i us diuen puta Barça, puta Catalunya, això seria xenofòbia.
Bé, no ho sé, però el que vull dir que també insultes a una comunitat...
Sí, sí, per això.
Sí, i vull dir que això em referia. Més greu, no volia posar classificacions ara d'insults, però anava per aquí. No em referia a un burro, no. Em referia a una cosa més genèrica. Maria, acaba amb els resultats que quedaven penjats.
Sí, tenim a Son Moix ara al minut 70 partit. Empat entre el Mallorca i el Getafe 0-0. El Mallorca, que busca la primera victòria a casa, encara no l'aconsegueix. També tenim el Molinón també a 20 minuts pel final, l'Espanyol perd 1-0 contra l'Sporting, amb gol d'Otero, i tenim a bàsquet a Fontejau, a l'últim quart, el Girona guanya 44-40 contra el Múrcia, tenim el Barça Perfumeries també acabant ja, perd el Barça 49-56 contra el Perfumeries, també tenim el Benvibre Girona de bàsquet femení, guanya el Girona 57-85, i també tenim el València, tenim molts bàsquets avui, el femení del Cadí la Seu, que perd de 39-27 a la pista al València, i ja ha acabat ara l'embol al Barça, que anava perdent, Ricard, anàvem perdent de 4, i ha guanyat 31-37 a la pista del Nava.
I avui l'aplaudiment el fem nosaltres, a tota la gent que ha estat fins ara a la Casa Seat amb el segon capítol de la comunitat. Lucià, Àlex, gràcies per tornar a visitar-nos.
A vosaltres.
Un plaer.
Salut.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Avui, la comunitat de la TDT, des de la Casa Seat.